Ràdio Estel.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pu de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pu de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com. Sí, sí, has oído bien. Si nos confías la decoración de tu boda, Tábola te regala el ramo de novias.
Tábola Decoración, 673-75-22-35, www.tábola.es. Tábola Decoración, especialistas en decoración floral.
Clot dels Oms Rosat 2010. Medalla d'Or Mundus Vini, Deutschland.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Què tal, amics? Són les 11 i 6 minuts del matí. Des d'ara mateix i fins la 1 en punt de la tarda, com sempre, iniciem el nostre repàs setmanal al millor de la gastronomia i l'enologia en una nova edició de Trotamundos, l'edició 508, corresponent a aquest dissabte 26 de maig de 2012. De què parlem avui? Ara mateix us ho repassem, com sempre, en el nostre sumari. Un repàs en els protagonistes, a les temàtiques que desenvoluparan l'atenció informativa en aquestes dues hores de ràdio, Sara.
Molt bon dia, Miquel. Doncs mira, avui volem començar degustant un bon plat de bacallà. I on ho farem? Doncs a un restaurant de Barcelona que compta amb una llarga història, que és el restaurant Xicoa. El degustarem amb el seu responsable, que es diu Joan Llobet. I què és el millor acompanyant a un bon plat? Doncs un bon vi. Avui brindarem amb el Lauren Rossillo, l'enòleg que ha creat el vi Finca Antigua, creat durant 12 mesos amb barriques de roure francès i que marida especialment bé amb arrossos i pastes, així com formatges i carns blanques. I amb aquestes temperatures tan estivals ens ve de gust gaudir de l'aire lliure i què millor que fer turisme pel Berguedà. Coneixerem avui el Berga Resort, que és un complex turístic que ofereix una àmplia oferta d'oci. El coneixerem de la mà del seu propietari, el Joan Berniol. I sabeu què és la cavateràpia? Doncs hi ha una línia de cosmètics anomenada Perlash que utilitza totes les propietats del raïm. També aprofitarem per conèixer els seus beneficis respecte a l'envelliment per culpa del sol. Per fer-ho, ens acompanyarà el seu creador, l'Albert Sánchez, i la doctora Marta Cascante. I un dels grans aliats, per cert, per mantenir-se jove és la ingesta de fruita i de verdura. Per aquest motiu, avui volem també parlar de melons, i no d'uns melons qualsevols, sinó dels melons Brunyó. Els coneixerem de la mà del seu responsable, el Josep Brunyó. I avui coneixerem també l'autèntica gastronomia argentina. Ens asseurem a la taula del restaurant Nueve Reinas, situat al barri de l'Eixample de Barcelona, amb un dels seus responsables, l'Adrián Gerardi. I tancarem l'edició d'avui a Vic per degustar un producte tradicional i històric, el fuet. Avui parlarem del fuet de Vic amb el David García Gasull, que és el gerent d'embotits artesans Can Duran de Vic.
Doncs ens hi posem rapidíssimament. Aquests són els nostres protagonistes. Com sempre, salutacions cordials en nom de tot l'equip del programa. Us parla Miquel Mercadal. Bon dia.
Trotamundos.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Són les cales de Menorca. Arriba al barri del Born la combinació perfecta entre tradició i innovació. Castell, la marca de barques menorquines que posa tota l'experiència de generacions de sabaters a la creació de dissenys nous del típic calçat menorquí. Disseny, comoditat, varietat de colors i innovació a Castell, al carrer Argenteria 63 de Barcelona, prop de Santa Maria del Mar. Descobreix el millor de la barca menorquina a www.abarcacastell.com. Pas a pas, vine al Born. Pas a pas, vine a Castell.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Molt bé, doncs obrim una setmana més el nostre particular recorregut gastronòmic que ens portarà a conèixer molts productes i sobretot moltes també referències gastronòmiques com les que abordem a continuació. Existeixen a Barcelona, com sabeu, restaurants amb una especialització molt marcada. Un d'ells, amb una llarga història també que els avala, és el restaurant Xicoa, amb l'especialització del bacallà. El coneixem una miqueta més, Sara.
Era el restaurant Xicoa. El restaurant Xicoa va néixer l'any 69 de la mà del Joan i la Quima des de llavors i gràcies al seu equip de tota la vida continuen oferint els millors plats de cuina catalana, posant-hi especial èmfasi, com dèiem, als que s'elaboren amb bacallà, el que ha fet que s'hagi acabat convertint en un lloc de referència a Barcelona i a Catalunya gairebé. A més de l'altíssima qualitat de tots els seus productes amb els que elaboren els seus plats, cal dir que aquest restaurant ofereix un servei atent que et fa sentir com a casa, a més dues instal·lacions en què es cuiden tots els detalls. 35
years or more. Molt bé, doncs, amics, avui el nostre primer protagonista, obrim amb ells, amb el Joan Llobet, és el creador, l'alma mater d'aquest restaurant Xicoa. Joan, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut i gràcies per acompanyar-nos aquest matí i dissabte. El bacallà quasi és la vostra bandera,
Sí, la veritat és que sí. Va començar en broma, això del bacallà. En un moment que possiblement no es feia cap restaurant de Barcelona, jo no entenia perquè les cases feien bacallà i, en canvi, els restaurants no. N'hi havia algun, però no poc. Va agafar la idea i vaig pensar si a mi m'agrada, li pot agradar algú més. I sí, vaig començar a fer bacallà i va ser un èxit total. No?
La prova
és que s'està fent bacallà inclús estrelles Michelin. No?
Sí, tot. La veritat és que és un producte molt versàtil a la cuina, i molt agraït, no? Em fa l'efecte. La veritat és que es poden fer mil i una receptes.
Molt complicat de treballar.
Sí? També, és complicat?
Molt complicat de treballar, perquè així és versàtil, com tu dius, es pot fer amb cargols, amb patates, amb mongetes. Jo crec que és igual que la truita, que es pot fer truita tot. El bacallà també. El que passa que el bacallà, així com quan compres un lluç fresc, només tens que tallar sal, és fresc, el bacallà, al ser un producte salat i dessalat, et pots trobar que si no ho domines bé, pues sigui salat al moment de fer-lo, que tens un compromís a casa, sí, o massa de salat, això ho tens que portar molt bé, molts anys, dominar-ho molt bé, perquè si no hi ha sorpreses contínues. És una cosa que no té... Inclús vas a comprar bacallà i a la plaça diuen, aquest bacallà, pues faci un canvi d'aigua i la nit el pot prendre, no? I vale, però és que la nit el pots prendre salat o no. Jo quan ve gent al restaurant diu, escolta, m'agradaria fer bacallà. Un dia que veia uns amics, dic, millor que facis una altra cosa. És difícil de fer, m'ha passat a mi en cases, m'ha passat... És complicat, el bacallà és una peça que...
Hi ha molts mites, al voltant del bacallà, efectivament, en el tema del procés de salar-ho. Hi ha molts mites, moltes tàctiques, en fi, de mestresses de casa o persones que els agrada la cuina, en definitiva. No? Quina és la procedència del bacallà que vosaltres utilitzeu?
D'Islàndia.
Islàndia. Estem parlant del millor producte, no?
Sí, diuen que sí, en qualsevol cas em sembla que tot aquell sector d'allí tampoc ve d'una mica, deu ser Islàndia, tota aquella zona és bona, no?
Sí.
No és un gran problema.
Avui estem parlant del restaurant Xicoa, un restaurant mític a Barcelona, quasi mig segle de vida, no, Joan? Quasi.
42 anys.
Bueno, quasi, sí. Queden 4 dies, no?
Sí, 4 dies.
4 dies i es compleix aquest mig segle de vida. Amb molta feina, molta il·lusió, una feina molt vocacional, la vostra.
A mi, particularment, m'agrada molt. Jo...
Per això dic que si no t'agrada, malament, no?
Sí, de totes maneres, a veure, hi ha gent que munta un restaurant per guanyar molts la vida i tampoc potser té tanta vocació. A més, sóc cuiner i m'agrada crear i fer plats i fer coses i proves, però vull dir... Hi ha gent que ho posa com a negoci i que sigui rentable i si mai li agrada, però si m'has passat que a mi m'agrada cada dia provar coses.
Bé, les parts del bacallà, també hi ha molts mites al voltant d'aquestes parts del bacallà, no? Quines són les millors parts del bacallà, les més sabroses? Tu diràs?
Bueno, pel tema pil-pil, es fa servir molt el que es diu la ventresca, perquè és prima, agafa més pell i és més gelatinosa per fer-la al pil-pil, no? És dels bacallans que m'agrada més. El faig poc a casa meva perquè és molt complicat de fer i, a part, aprofito fer els plats catalans, si me n'expressi del Bas, perquè ja dic que és el que més m'agrada a mi, però és complicat de fer, perquè si et demanen 5 o 6, doncs tens que tindre 5 o 6 tios remenant i tal. Yeah. Però el que em deies tu, la ventresca, la part del morro del centre va molt bé per fer a la llauna, amb samfaina, a la planxa, i la part de les puntes, ventresca, mig i puntes, les puntes van bé per fer bacallars com jo faig l'empordanesa, amb pans, espunes i pinyons.
Caram.
O sigui, cada tros va bé com la carn, no? Una va bé una cosa pel fricandó, l'altra és el xuletón, l'altra és el rabo de vedella, vull dir, cada cosa pel seu posa.
I posa'ns algun exemple d'aquests plats que cuineu amb bacallà.
Poso algun.
Exemple.
Per exemple, els que faig a casa, els que fem allí.
Sí.
Pues allí el que més es ven és el bacallà amb samfaina, bacallà que va, bueno, samfaina, aquí ho coneix tothom, però si no és una espècie de pisto amb verdures, amb pebrot, esbergínia, carbassó, ceba, és a mi dels que més m'agrada. És molt tradicional la llauna de tota la vida, que van ballar julivert i pebre vermell i un oli, que s'acaba de fer el forn. Es va posar molt de moda, sense ser català, però s'ha posat de moda fa molts anys el bacallà gratinat amb alioli, no? Jo és que sóc molt bacallaner, a mi m'agrada el bacallà. Jo, per exemple, els bacallars que més venc allí a les senyores és el bacallà empordanesa, perquè van panses, prunes i pinyons. Jo no hi he menjat mai, perquè a mi m'agrada el bacallà, de tota la vida. Però, bueno, hi ha diferents maneres. La brasa també es ve molt, perquè la planxa, perquè la gent està de règim, llavors la planxa pues, sembla ser que és el que menys s'engreixa, i no sé, hi he arribat a fer bacallà de 50 maneres diferents.
Déu-n'hi-do.
Perquè es pot fer, clar, quan jo vaig començar a provar. Es pot fer en cargols, es pot fer el que vulguis. El que passa que, a l'hora d'explicar-lo, és un problema, saps? Perquè la gent t'escolta, este com és, i aquest com és, i aquest com és, i al final no s'aclaren, i els acabes d'explicar i tindries que tornar a explicar. Llavors, per aquesta circumstància, sobretot quan va vindre gent, que venia molta gent i venen de fires, hi havia gran problema. Gent, persones que només havien vingut per primera vegada, i era, quin gafo, no? Quin gafo. Llavors va inventar un bacallà que anava en tres tipus de bacallà al mateix plat, a la llauna, samfaina i gratinat amb alioli, el qual era una opció de provar tres coses en
un menú degustació, no?
Quasi, sí, quasi, un plat degustació,
sí.
I després ell podia triar un altre dia el que més li agradava.
Efectivament.
Es continua venent molt perquè això dels tres trossets té molta gràcia, saps? Doncs mira, este que hi...
Diferents alternatives. Bé, amics, per als oients, per tots vosaltres que us agrada aquest producte, el bacallà, doncs aquí teniu a Barcelona un restaurant absolutament especialitzat, el tenim al carrer Aribau, número 73 de Barcelona, el restaurant Xicoa, un telèfon de reserves, aquí el teniu, 93 453 1123, 93 453 1123, i una plana web, xicoa.es, xicoa amb CH, Xicoa Punes. Un restaurant que descobreix doncs, aquest plat dia a dia, les mil i una alternatives, mil i una receptes que es pot fer al bacallà protagonista, però evidentment doncs, també té una línia de productes molt convencional, una cuina molt tradicional, no? Bàsicament això, Joan.
Sí, perquè clar, després em vaig trobar que clar, el bacallà sol, hi havia gent els primers anys que em deia... No, és que el dia que no vull menjar bacallà no vinc. I llavors, ostres, pues això no va bé.
Tampoc és això, no?
Tampoc és això. Llavors, clar, com tu dius, vaig posar peixos, vaig posar carns, sempre seguint la línia catalana. M'agrada molt. O cuina tradicional.
Sí.
I ara, per exemple, estem fent un plat que es ven molt, que és unes faves a la catalana, però hi ha pèsols, hi ha escalxofes i hi ha tripa de bacallà. I això és l'últim invent, perquè és algo que la gent quan ho menja no s'ho espera ni ell. És algo, és aquelles coses que surten, que sí, pintes un quadre, que són pintors, i dius, aquest quadre, pues aquest plat ha sortit rodó. A vegades et passes mesos que no, que sí, però aquest plat ha sortit molt bé.
Doncs un restaurant que ens descobreix la màgia del bacallà, i dic aquest concepte màgia perquè és un tema que també es desenvolupa en el restaurant. Millor que ningú ens ho explicarà el Joan, que, en fi, ofereix una mica com una alternativa d'espectacle, també, no? Quasi, quasi personalitzada, no? Bueno, a tu t'agrada molt la màgia.
A mi m'agrada molt la màgia. Sobretot, a part que m'agrada la màgia, sobretot m'agrada que la gent, quan vingui, quan ve a casa meva, s'ho passi bé. S'ho ha de començar a passar bé amb el menjar. Perquè clar, jo sempre he dit que menjar i pagar, això és les pel·lícules de John Wayne, que comprava whisky a canvi d'armes als índios i era un truc, no? M'agrada que es mengi bé, que es mengi bé. I a partir de menjar bé, un complement, el dia que tinc temps, que puc, que tal, jo la meva afició és fer màgia. Vale. I és un complement que de tots els mags que estan a Barcelona hem arribat a la conclusió que un és metge, l'altre és motorista, l'altre... El puesto on millor va és després d'un sopar, que vagis allí quan és el sant d'una senyora, o veus uns nens petits, vull dir, tampoc és una cosa que ho faci ni cada dia ni a totes les taules. Són... A millor hi ha gent que s'està esperant a la barra una taula, pues aquell moment de la taula fas quatre jocs i els hi passa 10 minuts volant. No? Mm-hmm. Inclús molta gent diu, ah, no quiero entrar. Diu, hombre, no, perquè entonces no gano nada. Però sí que és un problema. Ho veiem també grups de noies i grups de molts nens. L'altre dia em va vindre una taula que em truca al migdia i em diu, oiga, venimos de Galícia. Vine aquí un dia con un amigo de Barcelona. Dice, vengo con mis hijos y quiero preguntar si está aquel señor porque mis hijos lo quieren ver. Això un dilluns venint de Galícia, jo creies, sí, a tot de Catalunya i més, amb gent de tot arreu, sí, sí, per les fires. I el mateix dia em truco una taula de Mallorca, també un senyor, que si estava jo, que venia amb les filles a veure si podia fer màgia. Vull dir, la cosa està... agafant...
Transcendint, agafant sí, força. En fi, és el bon tracte, sobretot la bona gastronomia.
I a més és que sí, és gratis.
La màgia és gratis.
Sí.
Bueno, és una cosa que
això
té.
S'agraeix molt.
S'agraeix. La veterania, jo dic, doncs, de saber tractar el client, doncs també això ho fa molt. Tot això que hem parlat, la bona gastronomia, el bon bacallà, la bona màgia, el bon tracte, la simpatia, l'experiència, ho trobeu aquí, en aquest restaurant, al Xicoa, amics, al carrer Aribau, número 73 de Barcelona, i ara també, darrerament, doncs, el Muffins, que està molt a la vora, al València, carrer València 210, no amb aquesta especialització del bacallà, encara que també, però amb una cuina també més tradicional, potser més elaborada, no?
Presentada més que... elaborada, no, presentada diferent. Mm-hmm. El restant és més modern, més mono, i quan surt el plat la presentem inclús en diferent plat, presentem diferent. No és... A mi, la cosa més maca que m'han dit, una noia estrella Michelin, que estava a Lloret, em va dir, tu tens una cuina que és que la presentes molt bé. I això m'agrada més, a vegades, que coses rares. No? És saber presentar les coses en gràcia, no? Mm-hmm. El Muffins es va muntar arrel de que jo vaig conèixer el Ferran Adrià, estem parlant de fa molts anys, quan era jovenet, encara ho és, però quan era jovenet, i em va entrar, perdó, em va entrar una altra idea de cuina. Uh-huh. El que passa que jo veia que no la podia ajuntar al Xicó. Uh-huh. Llavors vaig preferir muntar una cosa...
Determinar una cosa, no?
I no esgarrar al Xicó.
Doncs aquí ho teniu, la màgia de la bona cuina en el restaurant Xicoa, al carrer Aribau, número 73. 93-453-1123, aquest és el telèfon de reserves, 93-453-1123, xicoa.es, la seva plana web. Joan, ha estat un plaer, de veritat t'ho dic. Gràcies.
Moltes gràcies, igualment.
Quan vulguis, gràcies.
I més per ella que per tu.
Molt amable, molt amable, molt amable. S'ha de dir que l'entrevista prèvia li ha fet uns jocs de mans a la Sara. Ens ha convertit en el Toni amb cabra, en el tècnic de so. Joan, cuida't molt, gràcies per venir.
Moltes gràcies.
Fem una petita pausa, de seguida parlem de formatges i de vins. Això no ha fet més que començar avui amb la màgia de la bona cuina. No marxeu, fins ara.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa El punt.
Gran Clot dels Homs Xarel·lo 2008. Medalla d'or Concurs Mundial de Brussels. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com. Sí, sí, has oído bien. Si nos confías la decoración de tu boda, Tábola te regala el ramo de novias.
Tábola Decoración, 673-75-22-35. www.tábola.es. Tábola Decoración, especialistas en decoración floral.
¿Cómo comerlos? ¿Cómo combinarlos? ¿Los mejores consejos para comprar un buen queso? Todo en Trotamundos.
Uno de los aspectos fundamentales de este espacio de radio, como sabéis, es el conocimiento de los quesos, los mil y un quesos que tenemos en nuestro país, situados en la Comunidad de la Mancha. Hoy, evidentemente, hablando del queso manchego, hoy queremos también maridarlo con un vino de esa zona, de esa denominación de origen La Mancha, Finca Antigua. Son los vinos de los que hablamos a continuación. Antes, damos algunos datos de resumen de las características principales de ese queso manchego, Sara.
Pues el queso manchego es un queso español elaborado, Miquel, con leche de oveja y protegido por una DO manchega. Se conoce, como decíamos, por su buen maridaje con los vinos de La Mancha. De hecho, este queso ya aparece en algunas citas de documentos históricos y literarios, como por ejemplo El Quijote de Cervantes, que se vincula directamente con La Mancha. El queso manchego tiene forma de cilindro con caras sensiblemente planas, de una altura máxima de 12 centímetros y un diámetro máximo de 22 centímetros. Su corteza es dura, de color amarillo pálido o bien verdoso negruzco.
Bueno, un buen queso, una buena botella de vino, la verdad es que tenemos una cena casi casi solucionada, Por ejemplo, un buen vino, como esos vinos que hoy hablamos, analizamos en unos instantes con su responsable técnico, con Lauren Rosillo, los vinos de Finca Antigua.
Así es, la bodega Finca Antigua nace a principios del año 1998 con la intención de ampliar las zonas donde poder seguir elaborando vinos de primera calidad a base de uvas propias. Está ubicada en las provincias de Cuenca y Toledo, en la mejor zona de la DO La Mancha, y cada una de las parcelas con las que cuenta está destinada a la elaboración de un vino diferente para garantizar un sabor único e inimitable. Uno de los vinos que se elaboran en esta bodega es precisamente el denominado Finca Antigua, fermentado en depósitos de acero inoxidable, macerado 20 días y criado durante 12 meses en barricas de roble francés y americano. Muestra un color rojo rubí brillante y cristalino y tiene notas cremosas y lácteas. Además, es ideal para acompañar, como decíamos, arroces y pastas, así como quesos de curación media y carnes blancas.
Como son los quesos de La Mancha, hoy hablamos, repetimos, con Lauren Rosillo. ¿Cómo estás, Lauren? Buenos días.
Buenos días, Miguel. Encantado de saludarte.
Igualmente, digo, seguramente habrás hecho mil y una veces ese buen maridaje, ¿no?, con queso manchego y buenos vinos de Finca Antigua.
Exactamente. Aquí se dice que con queso y vino se anda el camino.
Sí, señor.
Yo, además, que soy quesívoro, pues soy un amante del queso manchego y de otros muchos, pero sobre todo también del manchego, por cercanía.
La verdad es que qué país el que vivimos, que tiene unos quesos, tenemos unos quesos fundamentalmente, en fin, realmente de una calidad extraordinaria, ¿no?
Exactamente. Francia es la que presume de tener los mejores quesos del mundo, pero yo creo que, como tantas cosas, aquí nos falta descubrirlos y saber potenciarlos, porque tenemos una variedad tremenda de quesos en España.
Además, en esa Comunidad de La Mancha en la que estáis, es una de las banderas, gastronómicamente hablando, que con más orgullo ondeáis, ese queso manchego. Bueno, un queso que marida muy bien con esos vinos de Finca Antigua, una referencia de la cual hacía ya tiempo que no hablábamos en estos micrófonos, y siempre nos gusta refrescar la memoria de buenas referencias enológicas en nuestro país, situadas en Cuenca, en esa zona de Cuenca, en los Hinojosos. Bueno, pues nace esa bodega que elabora vinos con qué carácter, Lauren.
Pues un carácter que nada tiene que ver con la marca. Con la marca Finca Antigua, es un carácter pues muy fresco, muy moderno, un carácter muy innovador, que ya es una bodega que se ha consolidado en mercados internacionales y que ha sido sobre todo ese carácter innovador, fresco, juvenil, frutoso, y por eso digo que nada tiene que ver con la marca, el que ha hecho que se abra el camino de esta manera. Es una bodega que ha sido pues objeto de estudio en numerosas escuelas de negocio, porque en solo 10 años es una de las bodegas que ha tenido una proyección internacional más importante en toda España, y debido fundamentalmente a la zona donde nos encontramos, que es una zona muy fresca, muy diferente y con un carácter de suelo y de clima muy, muy especiales.
Una bodega, unos vinos muy fácilmente identificables. En la etiqueta tienen una llave, una llave, la típica llave de la puerta antigua, que también tiene un significado que me gustaría que recordaras una vez más, Lauren.
Sí, bueno, cuando empezamos a trabajar en Finca Antigua, en nuestras primeras visitas, esta es una finca de 1000 hectáreas, preciosa, y que se la conoce porque tiene dentro de ella varias cuevas de origen natural, de origen kárstico, en un terreno calizo, y son cuevas originadas hace miles de años y son cuevas, como digo, naturales. Y en una de esas cuevas existe una puerta, un portón grande, que la cierra un candado muy grande con una llave como la que representamos en la etiqueta. Y desde el principio nos llamó mucho la atención, nos gustó muchísimo la llave esa, y decidimos, antes de empezar con el proyecto Finca Antigua, adoptar ese icono como el logotipo de nuestra marca, de nuestra bodega, la llave antigua.
Bueno, pues una interesante historia que se refleja, repetimos, en esta etiqueta, Lo digo porque a veces una imagen realmente vale más que 1000 palabras, Una etiqueta con una llave antigua, pues ahí ir directamente, porque son vinos de calidad y desde luego que merecen la pena probar. Una extensa gama de vinos, los que elabora esta bodega Finca Antigua. En fin, nace con esa vocación que nos acabas de explicar, pero poco a poco habéis ido haciendo nuevas creaciones de nuevos productos. Hasta el momento tenéis blancos, ese naturalmente dulce del cual yo soy un verdadero enamorado, un vino excelente, el Clavis y los monovarietales de Finca Antigua.
Sí, en un principio nacimos con una gama más reducida, pero las posibilidades que brinda esta finca pues son innumerables. Y pues también nuestra curiosidad y nuestra paciencia por ir poco a poco pues son limitadas, y siempre se nos ocurren nuevas cosas, vemos nuevas posibilidades y vamos incorporando vinos nuevos, vinos sorprendentes, vinos novedosos a la gama. En este momento la gama está compuesta por 12 vinos, fundamentalmente tintos, aunque como tú bien decías, tenemos también un blanco seco de la variedad Viura o Macabeo, que también es la misma variedad y se la conoce así mucho mejor en Cataluña, pues con un carácter muy, muy especial, porque está criado sobre lía durante 5 meses... Luego también tenemos un naturalmente dulce, un dulce de moscatel morisco, que es una auténtica delicia, un éxito, y el resto de la gama ya son vinos tintos, o bien monovarietales, o bien mezcla de varias parcelas, y por lo tanto varias variedades, y con distintos tipos de crianza, hasta que llegamos al tope de gama, que es nuestro vino de pago, nuestro vino de parcela, el icono de todo el grupo Familia Martínez Bujanda, que es Clavis, viñedo Pico Garbanzo, y que es un auténtico explosión de carácter y de terruño.
Sí, señor. Un excelente vino, yo también he tenido la ocasión de probar, un excelente producto, que me parece que es bueno, en fin, decantarlo previamente a consumirlo, ¿no?
Claro, son vinos que están trabajados de forma muy, muy natural. El vino de forma natural va formando sales en su tiempo de reposo, y es lo que luego aparece en esos pequeños precipitados o esos pequeños pozos en la botella, que son fruto del proceso natural y que se evitarían con un tratamiento químico o físico muy agresivo, y que a la vez que haríamos ese tratamiento también disminuiríamos las características de ese vino. Y por lo tanto, en estos vinos elaborados de forma natural y de forma casi casi artesanal, porque hasta lo clarificamos con clara de huevo natural y lo trabajamos de forma muy, muy artesanal, pues luego con el paso del tiempo pueden aparecer ese tipo de sedimentos o de pozos que se libran o se evitan solamente con una decantación.
Bueno, Lauren Rosillo, que lo hemos dicho en alguna otra ocasión, y él lo ha dicho también, que tiene el privilegio de trabajar en esta empresa, enorme empresa, Martínez Bujanda, que tiene diferentes bodegas de diferentes denominaciones de origen, pero centrados en esa de La Mancha, en Finca Antigua, yo te quería preguntar, Lauren, ¿la zona da para más, en el sentido de para más experimentos, para más investigación, para recuperación de nuevas variedades de uva?
Sí, por supuesto, porque La Mancha además es una denominación de origen bastante versátil y bastante abierta a probar nuevas variedades, y si bien trabajamos con mucho orgullo las autóctonas, como puede ser la sensibel, también conocida como tempranillo en Rioja y en otras partes de España, o con la viura o con la garnacha, pues es una denominación abierta a incorporar nuevas variedades. Y hay muchas variedades que se adaptan incluso aquí mejor o dan unas características diferentes, pero muy, muy aceptables, que donde la zona donde provienen. Entonces, yo creo que, sin volvernos locos, pero sí que es bueno conocer cómo ha pasado con la Syrah, que es una variedad francesa que se ha adaptado aquí a los climas cálidos, no solamente en La Mancha, sino en muchas zonas de España, pues se ha adaptado de forma fenomenal. ¿Por qué no vamos a incorporar otras variedades y vamos a descubrir vinos que son diferentes a los de su origen y que se desarrollan de forma espectacular aquí?
Cuando hablamos de vinos de finca antigua, hablamos de vinos muy particulares, muy característicos, que yo quiero que, en fin, los oyentes acepten esta invitación de probarlos, de ponerlos en sus copas y darles esa oportunidad que hay que dar, creo, a todas las bodegas, ¿no? Pero, ¿tenéis determinado el perfil de consumidor al cual vais dirigidos con esos vinos de finca antigua, quiero decir?
Bueno, sobre todo es un consumidor inquieto, que le gusta probar cosas diferentes, descubrir zonas diferentes, porque nosotros en ningún caso de todas de las cinco bodegas que componen el Grupo Martí de Bujanda, la denominación de origen es nuestro estandarte, ni siquiera en Rioja o en Rueda, no somos vinos de denominación de origen, somos vinos de finca, y buscamos la diferencia de nuestras fincas, por supuesto dentro de las denominaciones de origen, pero explotamos y queremos mostrar las diferencias de nuestras fincas, que es lo bonito del mundo del vino, con respecto a los demás. Entonces, buscando un finca antigua no estás buscando un carácter típico de La Mancha ni buscando un finca Valpiedra, estás buscando un carácter típico de Rioja. Estás encontrando un vino muy, muy diferente a los que nos podemos encontrar en esa denominación de origen. Uh-huh. Mejores, no, ni peores, diferentes. Uh-huh. Y eso es un poco nuestro estandarte, el trabajar con nuestras fincas, y por lo tanto vamos a consumidores inquietos que le gusta probar cosas nuevas, sorprenderse y, por supuesto, sorprender a los que le rodean.
Seguro que sí. Ese blanco seco, ese naturalmente dulce, los monovarietales de finca antigua y la joya de la corona, que se refería a Lauren Rosillo, el Clavis, ¿eh? Son todos ellos vinos muy interesantes que, repito, es bueno que probéis. Ese ojo clínico que tú tienes, Lauren, viendo cómo se está desarrollando ahora mismo la viña, que ya debe estar en pleno esplendor de que ha brotado, yo no sé si es un poco prematuro para determinar cómo será esa cosecha, esa próxima cosecha.
Bueno, pues precisamente esta mañana me pillas en la finca porque hace un día precioso y he venido a pasear un poco por la finca, o sea que no te lo puedo cantar casi en directo. Uh-huh. Pues es un año que viene con cierto atraso, es decir, ha brotado la viña más tarde, unos 15-20 días de un año normal. La cantidad de uva que viene no es muy grande, debido a que el verano y la primavera pasada fueron secos, y eso, todo eso ocurre en zonas cálidas como es esta, buenas perspectivas, porque el que sean maduraciones más tardías, si el retraso se mantiene y que no haya una carga importante de uva, eso siempre influye para bien en la calidad de los vinos. Por lo tanto, solamente y con muchas cautelas, solamente a estas fechas, Miguel, te puedo decir que además los años pares, yo por experiencia siempre tengo que son mejores que los impares, no me digas por qué.
¿Ah, sí?
Pero estamos en un año par, estamos en un año tardío, si el verano acompaña un poco, que sea fresco, que no sea muy caluroso y que llueva poquito, no mucho, uh-huh, pues seguro que será un año de excepcional calidad.
Bueno, pues ahí lo tenéis, las previsiones, Veremos a ver si queda de sí esta cosecha del 2012, año par, como dice Lauren Rosillo, al que le agradecemos, como siempre, su amabilidad de atender la comunicación telefónica de Radio Estel para instruirnos, darnos más datos sobre vinos interesantes como son estos de Finca Antigua. Lauren, ¿qué te voy a decir? Un fuerte abrazo, gracias, muy buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días y un fuerte abrazo a todos tus oyentes.
Hasta otra, y que espero que ese 2012 se cumplan tus predicciones, ¿eh? Veremos a ver.
Ojalá.
Gracias, Lauren, hasta otra.
Deu.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Són les cases de Menorca.
Arriba al barri del Born la combinació perfecta entre tradició i innovació. Castell, la marca de barques menorquines que posa tota l'experiència de generacions de sabaters a la creació de dissenys nous del típic calçat menorquí. Disseny, comoditat, varietat de colors i innovació a Castell, al carrer Argenteria 63 de Barcelona, prop de Santa Maria del Mar. Descobreix el millor de la barca menorquina a www.abarcacastell.com. Pas a pas, vine al Born. Pas a pas, vine a Castell. Gran Clot dels Homes Negre 2005. Medalla de plata, concurs mundial de Brussels. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona. Trotamundos, els dissabtes a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs avui endavant en aquesta edició de Trotamundos, com sempre, com tots els dissabtes, també amb propostes a nivell turístic, tant de costa com d'interior. Ara que la gent doncs, tendeix a anar més a la costa, evidentment també en parlem, però no volem deixar de banda l'interior a Catalunya, que és una preciositat, eh? Depèn de les zones, de les comarques, realment hi ha moltes activitats a fer, molt interessants. Avui us en parlem d'aquestes activitats a la comarca del Berguedà i ho fem des d'un punt neuràlgic que és el Berga Resort, una entitat turística que realment té molts paràmetres que de seguida parlem amb el seu responsable, amb el Joan Barniol, com sempre, abans ara. A més, tu ja has estat en el Berga Resort, doncs en
parlaràs. Certament, sí. Jo hi he estat i en puc parlar molt bé, Doncs anem a repassar una miqueta què és el Berga Resort. És un gran complex turístic i d'oci situat a Berga, només una hora de Barcelona, Andorra i França. Gràcies a la seva ubicació al costat de diverses estacions d'esquí i també a l'àmplia oferta que ofereix el resort, tant a nivell d'instal·lacions com d'activitats que s'hi poden dur a terme, és, podríem dir, el lloc ideal per gaudir d'unes completes vacances tant amb la família com els amics o inclús sol. A part de les activitats que s'hi poden dur a terme en qualsevol època de l'any, Berga Resort compta amb una àmplia oferta lúdica que inclou, entre d'altres, sales de jocs, zones infantils, un gran parc cobert amb tobogans i també amb boles de colors i un miniclub amb personal d'animació i fins i tot amb escoles esportives a l'estiu. A més, Miquel disposa d'un centre wellness de 12.000 metres quadrats amb piscines termals, zones de relaxació, gimnàs i sales per tractaments més específics.
Doncs anem a parlar-ne, anem a saber més sobre aquesta entitat que avui visitem amb els micròfons de Ràdio Estel Catalunya. El Joan Barniol és el seu responsable. Joan, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns. No et queixaràs de l'UE que us ha deixat la Sara, eh?
No, la Sara no es va presentar quan va venir a casa nostra, però sense conèixer-la li agraeixo la sinceritat i també m'agradaria que em digués quines coses no li van agradar tant. Nosaltres acceptem les crítiques o els suggeriments sense cap problema.
A mi em va agradar tot, he de dir que em va agradar tot i que ens vau tractar molt bé.
Doncs queda dit. En qualsevol cas, això és cert i vull que ho sàpiguen també els nostres oients. Nosaltres és molt delicat recomanar llocs, restaurants, hotels amb antena perquè, cosa que agraïm als nostres oients, en fan cas i segueixen les nostres recomanacions. No? Però sí que és cert que, com a mínim a mi m'ha passat, parlar del Berga Resort és parlar amb gent que ha quedat absolutament satisfeta. Teniu molta incidència, no?, en que el client es trobi absolutament a gust a casa vostra.
Bé, això és la base principal dels nostres serveis. Si el client no queda, per molta publicitat que puguem fer, per molta imatge que puguem donar, si al final resulta que no, el client no troba el que espera, el que la idea del que trobarà en el lloc que li han explicat, doncs després no serveix de res la publicitat, no serveix per res la imatge, si després no es troba el que s'espera.
Mm-hmm. Berga Resort, que el Joan Barniol va especialment atrafegat darrerament, cosa que agraïm que ens hagi atès, perquè esteu amb mig d'aquesta ampliació del Berga Resort, que crec que la primera fase estarà acabada més o menys cap a l'octubre, no?
Sí, aquesta tardor fem una important ampliació, que és sobre els 13 milions d'euros en tres fases. La primera fase és la posada en funcionament de la zona de caravanes i mobile homes, les caravanes amb parcel·les de 90 metres amb sanitaris individuals i gest artificial, la zona de mobile homes amb parcel·les de 120 metres i amb mòduls entre 30-40 metres quadrats. Aquesta serà la primera fase, que si no res de nou, sobre setembre-octubre, vol dir la tardor, sí, Nosaltres ja posarem en marxa. No? La segona part és una zona del que són bungalows de fusta, o 5.000 fusta, amb 45-50 metres quadrats, amb dues habitacions dobles, amb dos quartos de bany, a nivell d'hoteleria de 4 estrelles. Començarem a treballar sobre aquest tema a setembre-octubre, per tant, suposo que en dos o tres mesos una part important ja estarà feta, i una altra part que són apartaments de pedra, que aquesta és una altra part que és un espai que serà per la primavera o l'estiu de l'any que ve, més una zona esportiva, que són allotjaments de pedra amb granja individual per a estades més relaxades, per pensionistes actius, per gent de segona edat i mitja, per gent vàlida, no?, que aquesta gent puguin passar vacances i fer salut en les nostres instal·lacions.
Mm-hmm. Realment, l'esforç econòmic que esteu fent, la inversió que esteu fent per portar a terme aquestes obres és de consideració, no?
Sí, és molt important, però a nivell empresarial nosaltres creiem en el projecte. Ara és una època que es poden fer obres, si tens el finançament pots aconseguir-ho relativament a millor preu de la que es feien anys enrere. Per tant, com que nosaltres els portem directament i contractem tots els serveis que necessitem, crec que és compatible i encara que la gent associa a la crisi a no fer res, jo penso que és el moment ideal per fer projectes dels quals no, tampoc s'acabaran en dos anys, ni en tres, ni en quatre, variant en funció de com vagi la situació econòmica del país, perquè nosaltres depenem de la gent de Catalunya, bàsicament. Per tant, ho anirem fent sobre la marxa, però bàsicament amb personal propi, i això ens permetrà doncs anar adequant les possibilitats nostres amb l'obra a fer. No?
Sí. La dinamització a nivell turístic d'aquesta comarca del Berguedà n'és responsabilitat de molts segments, però bàsicament els hotelers, les entitats turístiques, teniu molta responsabilitat en aquest sentit. No? Sí que és cert doncs, que transmeteu un missatge, un turisme molt familiar, un turisme de lleure, de relax, si ho volen, però és un turisme molt sa, no? Sobretot en aquest entorn que us envolta del Berguedà, que és verdaderament espectacular.
El nostre món, nosaltres, és un turisme familiar, bàsicament, o turisme d'amics, i aquesta gent doncs, vol dir que els petits tenen de tenir els serveis que s'espera, els grans tenen de poder optar a fer senderisme, a fer bicicleta, a fer muntanya, a l'hivern a fer raquetes, a parapent, pesca... Ja estem a una proximitat, a una hora de Barcelona, això vol dir que no tenen problemes ni d'avions ni de trens, ni d'embussos, tenim una autovia que és extraordinària, per tant, ho tenim tot bé, i una muntanya que és desconeguda per la majoria de gent de la ciutat, no? Per tant, s'acostuma la gent a fer molts quilòmetres i anar molt lluny, quan el que tenim més a prop a vegades ho desconeixem, no? Jo convido tothom que coneixi les comarques de Catalunya, que tenen una gran qualitat i a vegades són molt semblants al que expliquem de fora, en canvi, el que tenim més a prop ho desconeixem.
Sí. Diuen les estadístiques a nivell turístic que ara els catalans aquest estiu ens quedarem més aquí a casa nostra, no viatjaran tant fora. Bueno, veurem a veure què passa, no?
No, jo crec que és veritat. Nosaltres l'any 2011 ha sigut molt bon any, el 2010 també, vull dir que el 2011 ha sigut millor que el 2010, i el 2012, no ho sé, la gent està en aquest moment espantats. No? Jo penso que s'estan esperant les reserves a última hora, s'estan esperant molt, perquè per la raó que deia abans, no? Perquè la gent té por, i quan té por, doncs, el primer que fa és treure's de sobre les coses que no són indispensables. No? Però això es resoldrà. No? O sigui, jo vinc del món de pagesia, i ens deia que després d'una pujada venia una baixada. El que passa és que aquesta baixada no sabem mai quan s'acabarà, i va baixant, però hi ha un moment que remuntarà, per moltes raons que les coneixem tots, però que hi haurà confiança, i el moment que hi hagi més confiança la gent té necessitat de sortir. Per tant, nosaltres ens preparem pel futur, pel proper any, pel segon, i això aquest és un dels motius perquè ens estem esforçant amb invertir. Per tant, esperem que els resultats siguin vàlids, el que esperem, a un any, a dos anys vista, i de mica en mica, tampoc esperem miracles.
Després de la tempesta ve la calma, eh? I si voleu calma, segur que la trobareu aquí, a Berga Resort. Amics, jo us convido a compartir doncs, una estona amb nosaltres i alhora també doncs, que visiteu aquesta plana web, bergaresort.com, bergaresort.com. Aquí realment doncs, trobareu tota la informació necessària per que, en fi, sapigueu i veieu també amb els vostres ulls doncs, les instal·lacions d'aquesta entitat turística. Si voleu anotar un telèfon, també el tenim, el 93 821 1250, 93 821 1250. Aquest és el telèfon d'informació, reserves, i si no, aquesta plana web, bergaresort.com. Una entitat turística que ho té tot absolutament lligat a nivell gastronòmic, a nivell d'aquest spa que teniu fantàstic, que segurament aquest ha estat un dels darrers impuls en els darrers anys, no?, que us ha donat al turisme. No? És un valor afegit més, no?
Bé, nosaltres ens hem hagut de buscar la vida, de la mateixa manera que a la nostra comarca no hi ha una estació d'esquí, com hi ha les comarques del costat, de la Cerdanya, el Ripollès, sí, o el Solsonès. Nosaltres, en el seu moment, fa 6 o 7 anys enrere, vam pensar que Mundo Wellness, a unes zones d'aigües, una part d'estètica, fisioteràpia, temes, un gimnàs extraordinari, estic segur que no hi ha cap hotel de 5 estrelles de Barcelona que tingui la quantitat i qualitat d'instal·lacions i classes que tenim nosaltres. Això ha sigut el nostre modus vivendi, és un fet diferencial respecte a les altres instal·lacions que hi ha a Catalunya interior, semblants o com les nostres, i això ens ha donat, vam ser els primers, i els primers tens la possibilitat d'equivocar-te i la possibilitat d'encertar. Si l'has encertat, doncs ha sortit molt bé. En el nostre cas, l'hem encertat i, de moment, estem molt contents en l'èxit de tota la part, diguem-ne, esportiva que té el nostre resort.
Per no parlar de la gastronòmica, també ho teniu resolt, eh?
Bé, tenim una restauració, hi ha cafeteria, hi ha botiga de plats per emportar, hi ha una petita botigueta. Bé, tota una cosa ajuda, no? A part de les pistes de pàdel, les pistes de tenis, tot això. Hi ha una cosa curiosa que m'agradaria dir, és que, curiosament, nosaltres fa 15 dies o 3 setmanes que hem obert les piscines d'estiu, no? És anormal, perquè de la mateixa manera que la Costa Brava fa 2 o 3 dies l'aigua estava a 14 o 15 graus, nosaltres, les piscines nostres, aquesta setmana passada, que fèiem més bon temps, i d'aquí 2 dies tornen a estar, els tenim a 23 graus. Per tant, curiosament, la gent associa muntanya, estem a 650 metres, tampoc és molta muntanya, però associa muntanya a l'aigua freda, quan en realitat avui és més freda l'aigua de la costa que no pas l'aigua de les piscines exterior, en funció de que hi ha molta làmina d'aigua i poca profunditat, i això ens permet mantenir unes temperatures extraordinàries.
Parla'ns una mica, Joan, dels packs que oferiu.
Bé, hi ha packs diferents de salut, hi ha packs d'estètica. Bé, la gent pot fer combinació del que li vingui a gust. Si vol parapent, si vol senderisme, nosaltres estem oberts, oferim el que la gent vulgui, a part de que la gent que va passar l'estiu amb nosaltres, fem colònies, els hi collim la canalla, els agafem a les 9 del matí, els hi tornem a les 5 de la tarda, hi ha monitors, qualsevol persona que tingui un interès especial en aquest tema, entrant a la web o demanant per telèfon a bergaresort.com o 821-1250, pot veure què és el que pot disfrutar. Tenim per endavant, cal dir que nosaltres, si els petits estan contents, els papes i les mames estan encantades. Per tant, nosaltres el que ens preocupem molt és entretenir el jovent o la canalla.
Sí, senyor. I ho aconsegueixen, eh? Evidentment que ho aconsegueixen. Bueno. Anoteu aquest telèfon al 93 821 1250, eh? 93 821 1250. Si voleu anotar també la plana web, bergaresort.com. I nosaltres, amb aquest cop d'ull també a les comarques d'interior a Catalunya, volíem doncs, recomanar també una estada en aquest Berga Resort, en aquesta comarca del Berguedà, que realment és un espectacle de la natura. Hi ha moltíssimes coses a fer. Al Berga Resort us en informaran. I, evidentment, doncs, també, si voleu tranquil·litat, doncs, aquí la trobareu. Joan Barniol, una forta abraçada. Gràcies per atendre'ns la comunicació telefònica de Ràdio Estel i que vagin molt bé totes aquestes obres d'ampliació.
Esperem que sigui així i que podem continuar explicant.
Gràcies, una forta abraçada.
Igualment.
Trotamundos.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Trotamundos. Com sempre, donem un cop d'ull també als actes, fires, actes culturals, també, Sara.
Doncs així és, Miquel. Com cada dissabte, avui també us recomanem diversos actes i trobades relacionats amb la gastronomia. Abans, però, us en volem parlar d'un de cultural. I és que el Teatre Auditori de Sant Cugat acull la conegudíssima obra Sonrises i Làgrimes, dirigida per Jaime Azpilicueta i amb un ampli repartiment de luxe. Sonrises i Làgrimes continua sent un dels musicals més populars de tots els temps, amb més de 50 anys d'història. De fet, també es va convertir en pel·lícula i ha estat la que més entrades ha venut, i la seva banda sonora una de les més conegudes i recordades per tothom. Des que es va estrenar l'any 59 a Broadway, s'ha traduït a desenes d'idiomes i sempre s'ha representat en un lloc o un altre del món.
Doncs avui dissabte tenim a la protagonista de Sonrises i Làgrimes, el musical. Arriba el clàssic, torna la música des del passat dijous i fins demà diumenge en el Teatre Auditori de Sant Cugat. Sílvia Luchetti, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, vaya obra que habéis montado. Realmente el estreno fue fantástico y habéis tenido una repercusión mediática muy importante, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que bueno, venimos ya recorriendo unas cuantas ciudades, pero Sant Cugat era un lugar especial porque es el primer sitio que pisamos de toda Cataluña antes de ir a Barcelona y bueno, había mucha expectativa, ¿no?, del público y de nosotros también. Entonces era un nervio especial ahí que había y ha estado muy bien.
Bueno, yo creo que es imposible, ¿no?, no conocer la temática de Sonrisas y Lágrimas, ¿no? Pero haznos un rapidísimo resumen sobre la temática principal del musical.
Pues mira, increíblemente hay gente que se acerca y que no había visto la película y que de hecho primero prefiere ver la versión teatral. La obra es exactamente igual que la película con respecto a lo que es la historia, ¿no? Es una chica que pretende ser novicia, que es novicia y pretende ser monja, es huérfana ella y, bueno, como es una persona, María, que es mi personaje, pues no se adapta a ninguna norma, ni ella tiene sus propios pensamientos al respecto de cómo tiene que ser la vida y es muy fiel a ello, pues claro, no pega dentro del convento ni con las cosas tan estrictas como funcionan dentro del convento y entonces la madre superiora decide llevarla como institutriz de una familia de 7 niños, huérfanos también, y resulta que ahí pues encuentra un poco su sitio, ¿no? Primero como una niña más y luego pues descubre que descubre el amor, ¿no? A través de este capitán tan duro y tan aparentemente imposible de acercarse. Y bueno, ella ahí toma riendas en el asunto y básicamente es una historia de amor, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Silvia,
que toda la gente la conoce.
El ámbito musical, desde luego, es de una importancia notable. En cualquier caso, hay que decir que Sonrisas y Lágrimas es una obra, un musical, muy dirigido a un ámbito familiar, ¿no? Los pequeños también se lo pasan perfectamente y la aceptan, en fin, con muchísima alegría, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es decir, hemos visto niños de los 2 años, nosotros flipando cómo se mantienen, porque son 3 horas de función con un intervalo, pero es una obra muy larga y los niños captan absolutamente la atención. Luego se han acercado adolescentes que, bueno, vienen porque han seguido otro tipo de musicales como Hoy no me puedo levantar o 40 o ese tipo de musicales y se acercan con curiosidad y también salen emocionados y bueno, y descubriendo lo que es un clásico, ¿no? Yo creo que esta puesta en escena, que es maravillosa y que no se ha escatimado nada en la producción y es de las producciones más grandes que se han sacado de gira aquí en España, pues lo que tiene es eso, que acerca con un muy buen nivel lo que es un clásico, ¿no? Muy buen nivel de elenco, muy buen nivel orquestal, porque los arreglos que ha hecho Julio Watt de Rodgers and Hammerstein, de los compositores de estas melodías súper conocidas, pues es maravilloso. Y a nivel producción, ¿no? Que hay 3 millones de euros invertidos. Entonces, pues es un lujo tener esto de gira.
Desde luego que sí. Bueno, pues amigos, Sonrisas y Lágrimas, el musical, lo tenéis en Sant Cugat hasta mañana domingo en el Auditori, sí. Teatre Auditori de Sant Cugat. Y es una muy buena invitación a pasar un buen rato viendo, disfrutando con ese musical. Un montaje, realmente una puesta en escena espectacular. El estreno fue un verdadero éxito y a lo largo, desde el pasado jueves hasta mañana, los tenéis aquí en San Cugat, en el Teatro Auditori. Repetimos, hoy hemos hablado con la protagonista, con Silvia Luchetti, a la que agradecemos que nos haya hecho este pequeño hueco. Silvia, gracias. Muchos éxitos de San Cugat ya a hacer la gira, ¿no?
Pues sí, a seguir. Continuamos de aquí a Mallorca, nos quedamos por aquí, por estas tierras cerquita, y luego ya Murcia, y bueno, terminamos en Bilbao el 9 de septiembre, y luego ya Madrid el 27 de septiembre.
Uh-huh. Muchos éxitos. Gracias, Silvia.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, muy buenos días. Amics, sonrisas y lágrimas al musical Teatre Auditori de Sant Cugat. Fins demà, diumenge.
Trotamundos. Sons escals de
Menorca. Arriba al barri del Born la combinació perfecta entre tradició i innovació. Castell, la marca de barques menorquines que posa tota l'experiència de generacions de sabaters a la creació de dissenys nous del típic calçat menorquí. Disseny, comoditat, varietat de colors i innovació a Castell, al carrer Argenteria 63 de Barcelona, prop de Santa Maria del Mar. Descobreix el millor de la barca menorquina a www.abarcacastell.com. Pas a pas, vine al Born. Pas a pas, vine a Castell. Són les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Cheli, cada dissabte, a 7:45 de la tarda, Valors a peu de carrer, amb Elena Canseco. Els temes de fons de la nostra societat des del prisma dels valors. Aquesta setmana parlarem amb Hermínia Gomà, presidenta del segon congrés Coaching i Lideratge Creix en Valors. Valors a peu de carrer, produït per Editorial Proteus i Revista Valors amb la col·laboració de Ràdio Estel. Valors a peu de carrer, amb Elena Canseco. Cada dissabte a 7:45 de la tarda. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. És en temps de crisi quan cal posicionar-se. Has de comunicar una ciutat, una institució o una destinació turística? Marca Ciutat 2012, un seminari de referència en màrqueting de ciutats i destinacions. 1 i 2 de juny, a Torroella de Montgrí. Més informació a marcaciutat.net.
Ràdio Estel. Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Sí, sí, has oído bien. Si nos confías la decoración de tu boda, Tábola te regala el ramo de novias.
Tábola Decoración, 673-75-22-35, www.tábola.es. Tábola Decoración, especialistas en decoración floral.
El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playafels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una ballada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta. Passeig Marítim 197 de Castelldefels. 93 665 68 57.
Clot dels Oms Blanc 2010. Medalla de plata a Xalens Internacional d'Uving 2011.
Trotamundos. Els dissabtes a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs obrim la segona hora de Trotamundos. El món del vi no només ens dona alegries o bones sensacions al paladar, sinó també ho fa la nostra salut, en concret la nostra pell. Veureu, avui parlem dels beneficis que té un component com és el resveratrol, substància present en el raïm, per la nostra pell. El raïm ha revolucionat, i de quina manera, el món del cosmètic, i en aquesta línia han nascut ara els productes Perlash.
Doncs així és, Miquel. Perlash és el nom d'aquesta línia de cosmètics basats en la cavateràpia. I com sorgeix aquesta iniciativa? Doncs de dos amics, l'Agustí Torelló, enòleg, i un autèntic amant del cava, i per l'altre l'Albert Sánchez, que és farmacèutic i es dedica al món dels perfums i a la investigació cosmètica. Amb la unió dels seus coneixements han creat, com dèiem, aquesta línia de cosmètics d'avantguarda que utilitza infinites propietats del raïm per uns resultats garantits.
Bé, doncs avui en parlem i ho fem amb un dels seus creadors, que és l'Albert Sánchez, farmacèutics, artífex, podríem dir, de Perlash. Albert, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut i gràcies per acompanyar-nos en una nova ocasió. Realment la natura és molt, molt generosa amb nosaltres.
La natura ens dona per viure i hem de copiar el que fa ella, no? I del vi és el raïm és un gran producte.
Uh-huh. En qualsevol cas, s'ha de saber trobar doncs, aquests beneficis que ens dona la natura, no? No és tan senzill, no?
No. S'han d'anar a buscar. Hem de pensar, per exemple, que el raïm neix amb una sèrie de llocs impressionants i difícils de créixer, no? Podem trobar vi a Canàries, el raïm conserva totes les seves propietats, o podem trobar vi amb alçades de Noruega i que també conserven dintre del fred les seves propietats. El raïm realment conserva amb la seva pell tot el seu sabor i totes les seves propietats.
Uh-huh. I aquesta troballa, podríem dir-ho així de senzill, és fruit doncs, de la passió de dos persones, l'Agustí Torelló i Mata, també bon amic d'aquest programa, l'heu escoltat en diferents ocasions parlant dels seus vins, dels seus caves, i l'Albert Sánchez, farmacèutic. Són dos bons amics que es troben i diuen anem a fer una cosa conjunta, un treball conjunt, i d'aquí ha nascut doncs, aquesta línia cosmètica del Perlash, que realment us ha sorprès l'èxit que esteu tinguent. No?
Certament, en poc temps, en qüestió de 6 mesos, doncs ja estem intentant vendre fora, exportar fora d'Espanya. O sigui, realment la impronta que ha tingut el producte és impressionant.
Uh-huh. Bé, Albert, ara en aquesta època de l'any en la que ens exposem més al sol, de quina manera protegeixen els productes Perlash a la nostra pell?
Bé, els productes Perlash tenen dos tipus de factors que ens protegeixen la pell. Un són factors de regeneració de la pell, donat per les cèl·lules mare. Les cèl·lules mare tenen dues propietats. Una és ajudar a regenerar la pell i una altra és augmentar al voltant d'un 25% la resistència al sol. O sigui que tenen un fenomen de evitar el fotoenvelliment de la pell.
Uh-huh. Perquè hi ha diferents tipus de raig de sol, també.
Sí, a veure, a la Terra ens arriben dos tipus de raigs ultraviolats, que són els ultravioletes A i el B. L'A ens provoca l'envelliment de la pell i el B és una miqueta més superflu, el que fa és enrugir la pell i donar-nos, diguéssim, les taques típiques de provocades a l'estiu.
Uh-huh. I és que en aquesta època ens agrada prendre el sol i s'ha de prendre mesures, ara.
Així és, Miquel, quan arriba el bon temps a tots ens agrada prendre el sol i agafar un color bronzejat, com ens comentava l'Albert, però poques vegades ens aturem a pensar què comporta prendre el sol i quines conseqüències pot tenir a curt, a mig i a llarg termini, sobretot. En primer lloc, és necessari recordar que per aconseguir un bronzejat perfecte i sobretot segur, cal seguir una sèrie de normes bàsiques per evitar cremades i també l'envelliment prematur de la pell. Cal dir, en relació als trastorns dèrmics diagnosticats a persones grans, que s'ha demostrat que fins al 80% del sol pres al llarg de la vida i el dany que se'n deriva té lloc abans dels 20 anys. Per tant, protegir la pell ja des de les primeres exposicions a la llum solar és fonamental. De fet, se sap amb certesa que els efectes dels raigs solars són acumulatius.
Mm-hmm. Preparant aquesta entrevista prèvia, amb l'Albert ens deia, sovint sabem que un producte funciona, però no sabem el per què funciona.
Realment, sí. O sigui, moltes vegades provem els productes, ens funcionen bé, però tota la síntesi bioquímica, tot el desenvolupament bioquímic del producte, del que passa amb la nostra pell, no ho sabem. És cert que actualment hi ha una sèrie d'investigacions que van per aquesta banda, no? De saber el per què.
Efectivament. En aquest sentit s'han fet, tal com diu l'Albert, unes investigacions al voltant del raïm, en concret de la pellofa, la pell del raïm. Saludem aquest matí de dissabte, també ens acompanya la doctora Marta Cascantes, catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona. Marta Cascante, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia. Esteu fent, doncs, aquestes investigacions. Quins han estat els paràmetres de treball al voltant d'aquestes investigacions, Marta?
Sí, nosaltres, precisament, per això que comentàveu, ens ha preocupat més els mecanismes, no? Els compostos que es presenten al raïm, sobretot els compostos de tipus polifenòlic, doncs protegeixen dels raigs ultravioleta, i una mica la nostra pregunta, que és la que motiva la nostra recerca, és com fan aquest efecte protector, quins mecanismes hi ha a sota, no? I nosaltres l'últim estudi que hem fet és treballar amb els polifenols que conté el raïm, especialment els que s'extreuen de tot el que és la brisa, d'un cop es prensat el mosto, les pellofes i la pell del raïm que queda. Doncs allà hem extret els polifenols que contenen i hem mirat a veure quin podia ser el possible mecanisme. I per això hem treballat amb les cèl·lules que de la superfície de la pell, amb els queratinòcits, i els hem irradiat amb radiació ultravioleta en presència d'aquests polifenols presents en el raïm, no? I el que hem fet és investigar el mecanisme. I el que hem vist és que aquests polifenols del raïm protegeixen perquè actuen, diguéssim, neutralitzant els radicals d'oxigen que es formen degut a la radiació ultravioleta. Els raigs ultravioleta arriben a la pell i llavors el que fa és que s'activa la producció de radicals d'oxigen. I els radicals d'oxigen són molt perillosos. Per què? Doncs perquè aquestes espècies de radicals d'oxigen són molt reactives i oxiden les macromolècules, com per exemple els lípids, que són el material genètic, els àcids nucleics. Aleshores, el cos reacciona intentant protegir-se d'aquests radicals lliures i veus que hi ha hagut aquest dany perquè s'activen proteïnes intracel·lular de la família de les MAP-quinases i que indueixen la mort celular perquè aquesta cèl·lula ja s'ha fet malbé, l'hem d'eliminar, no? Aleshores, els polifenols com actuen, segons els nostres estudis? Doncs actuen inhibint protegint la cèl·lula i neutralitzant aquests radicals lliures d'oxigen que es produeixen. Aleshores, aquests radicals d'oxigen que es produeixen queden neutralitzats amb els polifenols, ja no tenim un excés de radicals d'aquests lliures que fan malbé les nostres molècules de la pell. Mm-hmm. I aleshores, doncs, veiem que tampoc hi ha, no, el mecanisme de senyal d'alarma, que és que s'indueixen les proteïnes intracel·lulars, MAP-quinases i tal, també ja tot queda neutralitzat. Mm-hmm. Llavors, una miqueta el que hem fet nosaltres és veure això. La radiació és dolenta perquè produeix que aquest radical lliure d'oxigen que ho fan malbé tot, sí. I els polifenols els neutralitzen. Mm-hmm. I aquest ha sigut una miqueta nosaltres treballant amb les cèl·lules de la pell i amb màquines, pues, que reprodueixen la radiació solar. No?
Efectivament. Els paràmetres d'aquesta investigació, per cert, el proper dijous 31 de maig es fa Albert, el primer congrés de cavateràpia, en el que tindreu l'ocasió de conèixer-se. Ens acompanya Marta, l'Albert Sánchez, és farmacèutic, creador d'una línia de cosmètics per l'Aix. Amb ell us trobareu doncs, en aquest primer congrés de cavateràpia i, Albert, doncs, serà una molt bona oportunitat per transmetre i fer un contrast d'opinions. No?
I tal.
Bon dia, Marta. Bon dia, Albert.
Hola, què tal? Molt bé.
Molt bé, aviat...
Aviat ens veurem, no?
Aviat ens veurem i, escolta'm, aquí jo penso que tots dos estem convençuts de les propietats tan importants que tenen aquests productes que tenim en el raïm, no? Que és un tresor que tenim aquí, no?
Lo bo és mirar de treballar conjuntament la Universitat de Barcelona i les indústries.
I tant.
Marta, obríem aquesta conversa amb l'Albert parlant de lo generosa que és la natura amb nosaltres, eh?
Sí. La natura és generosa, l'únic que hem de fer és saber-la aprofitar. I sí, la nostra exacte. Cultura mediterrània, doncs tenim diguéssim, totes aquestes fonts de productes que ens poden protegir, no només del sol, sinó de moltes altres coses, no? La dieta mediterrània, gràcies a Déu, doncs és una de les coses que tenim i que a vegades no aprofitem prou, no?
Doncs la Marta Cascante, que també participarà en aquest primer congrés de cavateràpia que es celebra el proper dijous 31 de maig a la confraria del Cava. Agraïm molt sincerament a la doctora Marta Cascante que ens hagi fet doncs, aquest parèntesi amb una reunió important que tenia. Per tant, molt agraïts i sobretot agraïts també, Marta, per la capacitat de síntesi. Crec que ha quedat molt clar doncs, l'objecte d'aquesta investigació.
Moltes gràcies.
Felicitats. Gràcies,
salut.
Molt bon dia. Gràcies, Marta.
Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Realment doncs, és un plaer no? parlar amb catedràtiques d'aquest tipus que realment es sintetitza molt bé la informació.
Bé, certament, i fent un petit resum, el sol el que provoca són aquests radicals lliures que el que fan és fer morir la cèl·lula, per tant, disminueix la capa de cèl·lules de la pell i, per tant, es produeixen les arrugues.
Albert, quina és la línia de productes específicament pensades per la protecció solar que heu creat a Perlaix?
Bé, Perlaix, tota la línia porta aquests polifenols, porta resveratrol, porta cèl·lules mare, que el que fan és regenerar la pell i eliminar aquest fenomen d'oxidació de la pell, i a part porten protector solar. O sigui, té una protecció solar d'un factor solar 15, i a part, les cèl·lules mare augmenten un 25% aquesta protecció.
Mm-hmm. Quan s'ha d'aplicar aquesta crema?
Bé, per aplicar-ho correctament és un tractament que es tindria que començar al voltant d'un mes i mig, dos mesos abans de prendre els banys solars. Hem de pensar que les vermellors i les taques de la pell que podrien derivar en melanomes no és qüestió de posar-se la crema un dia. No només prenem el sol quan anem a la platja, sinó que el dia a dia el sol ens toca tot el que és la cara, les cames, els braços, que normalment és on tenim més taques.
Mm-hmm, efectivament. Bé, estem parlant d'aquesta línia de cosmètics, estem parlant de la generositat de la natura envers doncs, aquest raïm, doncs, que s'estan, al voltant del raïm s'estan fent doncs, aquestes investigacions realment molt, molt interessants, aquests cosmètics elaborats amb productes totalment naturals. Uns cosmètics, per cert, Albert, de venda en farmàcies.
Sí, tenim una línia de venda en farmàcies i també una altra per aplicació amb spas i gabinets de cosmètiques, balnearis, que també és força important.
Uh-huh. I ara, darrerament, doncs, també fent innovacions i novetats al voltant de Perlaix.
Bé, la cosmètica és una cosa que no té cap ara mai, no? Cada any has de treure coses noves. El que sí que és cert és que estem buscant noves formes cosmètiques, noves sensacions tàctils, olfactives, que donguin, diguéssim, més plaer en el moment d'aplicar-te un cosmètic. Uh-huh. Estem estudiant molt la línia d'home. A l'home, malgrat tinguem la mateixa pell que la dona, les sensacions tàctils, les olors, les volem diferents, no?
Uh-huh, i tant. Doncs, amics, senyors, senyores, ja sabeu que el vi no només ens dona plaer en el paladar, que també, evidentment, el vi al cava, no? Però també ens protegeix la pell, de quina manera, s'estan fent estudis molt seriosos, i que es parlarà de conclusions en aquest primer congrés de cavateràpia que celebra aquest proper dijous 31 de maig a la confraria del cava. Intervindran diferents aspectes, temàtiques, professionals, entre ells la doctora Marta Cascante, amb la que hem parlat fa uns instants, catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona. I nosaltres, evidentment, també l'Albert Sánchez hi participarà com a creador d'aquesta línia Perlaix, que va augmentant, que va creant notícia allà on va i també a nivell internacional.
Sí, ja hem començat a fer les nostres primeres indagacions i ventes a països com Mèxic, Estats Units, Colòmbia, Xile... Uh-huh. O sigui, mica en mica.
A poc, pel poc temps que porteu, satisfets,
ja és
no?
Molt.
I tant. Albert, ha estat un plaer, gràcies.
Moltes gràcies a
que
vosaltres.
Que sigui un èxit aquest primer congrés de cavateràpia.
Moltes gràcies.
I als amics
tots convidats.
Que es vulguin protegir bé la pell, ja ho saben, Perlash, aquests productes cosmètics de venda a farmàcia. Si voleu més informació, perlash.es. Perlash.es, aquesta és la seva plana web. Fem una petita pausa, de seguida continuem amb més protagonistes. Això és Ràdio Estel Catalunya, també per als amics que ens sintonitzen des de Terres Andorranes. Fins la una en punt de la tarda.
Trotamundos.
Arriba al barri del Born la combinació perfecta entre tradició i innovació. Castell, la marca de barques menorquines que posa tota l'experiència de generacions de sabaters a la creació de dissenys nous del típic calçat menorquí. Disseny, comoditat, varietat de colors i innovació a Castell, al carrer Argenteria 63 de Barcelona, prop de Santa Maria del Mar. Descobreix el millor de la barca menorquina a www.abarcacastell.com. Pas a pas, vine al Born. Pas a pas, vine a Castell.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Hemos puesto de moda la exclusividad. Hemos puesto de moda la pasión y el buen hacer de Argentina. Restaurante Nueve Reinas. Especialistas en carnes de todo el mundo. Especialistas en la buena cocina. Y sobre todo, especialistas en atenderte como te mereces. Restaurante Nueve Reinas. Un trocito de Argentina en Barcelona. Calle Valencia 267. Entre Paseo de Gracia y Pau Clarís. 93-272-47-66. Más información en nuevereinas.com. Nueve Reinas. El restaurante de moda.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo, lo malo se nos va volviendo.
Més temes en aquesta edició de Trotamundos fins a una en punt de la tarda, fent un repàs, com sempre, pas a pas amb el millor de la gastronomia. I dins d'aquest sector gastronòmic, evidentment, doncs, n'hem parlat i en venim parlant de la conveniència del consum de fruites i verdures. Aquest famós eslògan 5 al dia en quant a peces de fruita i verdura. Bé, avui, seguint l'estacionalitat dels productes, volem parlar de les característiques dels melons. I uns melons molt particulars, Diuen els entesos que, sens dubte, tenen una qualitat indiscutible. Avui us parlem de fruites Brunyó, per tant, i en conseqüència, dels melons Brunyó.
Brunyó és una empresa que es dedica a la producció i a la comercialització de melons d'alta qualitat. Per aquest motiu, el seu emblema és Brunyó 5 estrelles. I com s'aconsegueix aquesta qualitat? Doncs amb les millors llavors i també les millors tasques de cultiu, juntament amb un acurat procés de selecció, gràcies al qual l'empresa assegura la màxima qualitat d'aquest producte 5 estrelles. Com a bona prova d'això, l'empresa es compromet també a reemplaçar qualsevol peça que no reuneixi les característiques mínimes de la qualitat extra a la que pertany. Cal dir que la filosofia de Brunyó ha estat sempre respectar l'ús de les bones pràctiques agrícoles que consisteixen en minimitzar l'ús de productes fitosanitaris enfront a les plagues pròpies que comporta qualsevol producció agrícola. A més, totes les plantacions que Brunyó recolecta estan cultivades amb llavors espanyoles d'altíssima qualitat. Mejor
vivir sin... Bé, doncs avui en parlem i ho fem amb qui millor podem fer-ho, que és amb el seu director comercial, Josep Brunyó. Com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Miquel, bon dia.
Benvingut, Josep. Bé, si et sembla, a mi m'agradaria començar fent una mica un breu històric de l'empresa, una empresa doncs, que ja té un llarg recorregut. 1977 arrenca tota la vostra activitat, no?
Sí, l'any 77 vam començar el que és la família ara. Antigament, sobre els anys 60, el meu abuel, el meu avi, vas començar treballant així al poble, en Plaig i Verd, raïm de la zona, no?
Uh-huh, sí.
Als anys 70, el meu pare i el meu tio, José i Paco, van començar ja l'activitat més forta, comercialitzant raïm de la zona d'Alicant, de Novelda.
Uh-huh.
Després vam baixar un poquet a la zona d'Almeria per a comprar i confeccionar així a l'almacén verdura per exportar a França i Alemanya i a molts llocs així d'Espanya. I finalment, sobre ja els anys 85-90, vam començar Meló i la Síndria, de Fort, i els cítrics. Vam canviar el que era la verdura per molt més especialitzat en exportació de cítrics, que fem des de principis de novembre fins a finals de juny, treballem. I, bueno, i actualment, el que és el meló, treballem els 12 mesos de l'any, meló i síndria. Això és l'activitat i un poquet la història de... Bueno, diguéssim que estem entre la segona i la tercera generació, no?
Efectivament. Per tant, entre les vostres fruites que s'entren en aquesta especialització n'hi han de diversos tipus,
Sí.
Jo no sé si aquest eslògan que dèiem, que fèiem referència, no?, el popular 5 al dia en quant a fruites i verdures, si vosaltres detecteu que a nivell general, no?, hi ha una conscienciació sobre els beneficis del consum de fruita, en línies generals, Josep.
Home, jo crec que tindria que estar més als mitjans de comunicació, que és molt difícil arribar en línies generals a la gent. Arribem en sucs que no són naturals, arribem en danones, per exemple, no? o lácteos. I el que és la fruita, si tinguéssim tota aquesta força al sector, s'arribaria a molta més gent i tindríem, repetir, molta força a l'hora d'introduir la fruita i la verdura a l'alimentació, sobretot dels, bueno, dels petits i dels majors també, no?
Sí.
De fet, nosaltres perteneixem a l'associació 5 al dia, que promou el consum i hàbit de fruita i verdura. Fem tallers a les escoles per a promoure el consum de la fruita, en aquest cas sense cap tipus de marca ni res, no? El que volem és que els xiquets, pues, des de que són minuts, es comencen a menjar fruita i verdura. Cada vegada la gent, pues, jo crec que se cuida més i pot ser un poc més de consciència d'això, però ens faria falta més ajuda, no?
I tant,
és una competència molt gran la que tenim en quant a el que deia antes, no?
I tant que sí. L'educació en els més petits és vital, és fonamental, doncs, perquè en el dia del demà, en un futur, doncs, aquests petits doncs, segueixin amb aquesta normalitat de consumir fruita i verdura, no? Si parlem d'estacionalitat de productes, ara, evidentment, doncs, hem de parlar del meló, no? Ja estem en una molt bona època de consum.
Sí. De fet, hem començat la setmana passada i el meló d'origen espanyol, no? Es comencem a la zona d'Almeria, estem aquí 15 o 20 dies, i l'estacionalitat del meló, doncs, bueno, juny-juliol, o maig, juny-juliol, agost, setembre i octubre, no? Són els 6 mesos que abarca el que és el meló d'origen espanyol, es comencem a l'Almeria, la zona de Cartagena, Múrcia i, finalment, la Manxa, no? És estacional, però hem aconseguit ja treballar jo crec que en bona qualitat per tot el que s'ha fora els 12 mesos de l'any.
Quines característiques tenen aquests melons que vosaltres comercialitzeu, els melons Brunyó?
Bé, característiques, el que cuidem molt nosaltres és la qualitat final, no? Sobretot que quan l'ama de casa compra un meló nostre, pues que tinga sobretot un bon menjar, no? Perquè exteriorment pot ser més vistós o menys, però doncs diguéssim que nosaltres coneixem tipus de varietats que cada empresa té les seues, però per lo menos nosaltres, més que no són els llauradors, perquè nosaltres indiquem el tipus de meló que volem, sobretot el menjar, no? Les característiques, doncs, bueno, se pot dir que nosaltres triem meló per meló, és una feina que, bueno, que es pot veure en qualsevol moment, algú que ens vulgués visitar, jo voldria que ho fem així. Al triar-me el primer lofem, tres seleccions d'una extra, una primera i una segona, a obrir molts melons, per arribar al final, nosaltres quan li fiquem l'etiqueta damunt, Euronyo 5 estrelles, volem dir que el meló és bo per dins de menjar, no? Que és lo important. Perquè, per exemple, fora de l'exportació el veuen verd per fora, i per molt bonic que sigui, doncs, els costa saber que aquest meló per dins es poden menjar, perquè el veuen verd per fora.
Evidentment. Abans la Sara ens feia alguna referència en aquestes bones pràctiques agrícoles que vosaltres porteu a terme, i evidentment el resultat final és el que és, no? Treure uns productes de primera qualitat. Però segurament és un dels secrets, no? Aquestes bones pràctiques agrícoles per arribar amb un element i amb un producte, tal com és el vostre eslògan, 5 estrelles.
Sí.
És així.
Sí, nosaltres, de fet... Tots els anys tenim, uns mesos antes de començar la campanya, per supost, tenim reunions en la majoria d'agricultors, que són els mateixos el 80% són els mateixos de tota la vida. Entonces, tenim contratats a cada zona productora, pèrits agrícoles, que en aquest cas ajuden diàriament als productors, als agricultors, a fer el bon producte, a portar un llibre de camp diari, controlant els abonaments, els tractaments, l'aigua... No? Fent anàlisis de terra, fent anàlisis d'aigua també, controls fitosanitaris, mos auditen també el treballar en grans superfícies i si no també per nosaltres tindre bones certificacions, mos auditen, hi ha companyies que venen auditores externes per auditar-nos en qualitat, igualment a l'Almacén, com al camp, no? Entonces, és un control al final... perquè bueno, el consumidor final tingui aquesta garantia de que està tot correcte, no? De que no pugui hi haure cap problema.
I a grans trets, exteriorment, com es pot identificar si un meló sortirà bé o no sortirà bé?
Com se pot identificar? Pues, bueno, com porta l'etiqueta de Brunyó 5 estrelles, ja està identificat.
Això és qualitat indiscutible, Sara.
I a part em refereixo, bueno, suposo que depèn del color, depenent de si està més dur o menys.
Normalment quan un meló és extra, doncs, té que tenir un color dorat, no? Sempre se diu que l'escritura influeix un poquet més o menys. És més l'atractiu visual, no?, que altra cosa. Repetis que l'important és estar per dins, però sí, també tens... A part de lo de dins, tens que donar també un aspecte extern que la dona quan vaig a l'epitisca el meló, no?
No, però sí que és cert, i... sí que és cert, Josep, que quan vas a comprar un meló i fas la pregunta, escolta, sortirà bé, la persona doncs, que te'l serveix li dona un cop d'ull d'una manera, amb una visió, amb una mirada més educada, no?, que la nostra, i ell
sí.
Ja ho sap, no?, normalment,
sí,
no?
Sí, clar, sí. Segurament. Ja t'ho dic, normalment si identifiques un color, nosaltres veiem en seguida, no?, un color més dorat, que dius que creus que el meló està a punt, i, bueno, diràs que quan porta alguna que està un poquet més escrit, que diem, diràs que apetix més, no? Això és la veritat.
Efectivament. Bé, estem parlant amb el Josep Brunyó, responsable comercial d'aquesta entitat, amb una llarga història. 1977 comencen aquesta activitat i des d'aleshores ençà, doncs, portant a terme doncs, la comercialització de diverses fruites. Ara mateix, per la estacionalitat dels productes, estem parlant dels melons. Si voleu més informació, teniu una plana web, frutesbruno.com, frutesbruno.com, aquí trobareu informació sobre aquest producte que estem identificant i coneixent una miqueta més de prop de la mà del seu responsable comercial. Anteriorment parlàvem d'aquest meló 5 estrelles. Dic això perquè fa un temps estàvem parlant d'etiqueta d'oro, no? Aquests termes han canviat, no?
Sí, vam anar canviant. Bueno, tot canvia, entonces vam voler modernitzar un poquet el tema. La veritat és que potser moltes companyies se van adherir un poquet al tema oro, marca la que siga oro, van voler un poquet de tot això i l'identifiquem com a meló Brunyó 5 estrelles. Llavors va fer el canvi, igual d'envases com a d'etiquetes i el tema de publicitat també, i bueno, vam fer el canvi fa 2 anys, i de fet doncs, bueno, el resultat doncs, crec que ha estat prou acceptable.
Sens dubte. Meló Brunyó, 5 estrelles. Teniu qualitat indiscutible en aquest producte, tan i tan versàtil a la cuina. La veritat és que hi ha mil i una receptes per fer amb el meló com a protagonista, i sense receptes també, El meló, pròpiament dit, doncs, realment és un plat excepcional. Acabem aquesta conversa amb el Josep doncs, preguntant sobre el futur. Josep, quins projectes a curt termini teniu a Brunyó?
Bueno, de fet, nosaltres vam crear l'any passat una pàgina web molt activa, no?, en la qual el que tu estàs dient, per exemple, era de tot els... hi ha un recetari de que l'han fet les ames de casa, que és una pàgina web molt atractiva, no?, que se pot entrar i pots veure tot el que és l'empresa. Ha fet una caixa de fusta per a un meló unitari, per a un regal, tipo, no sé, un sopar, una botella de vi, pues, regaleu un meló per a un cinc una caixa de fusta, no?
Sí.
Projectes amb agarra l'etiqueta nostra, el nostre nom, a part de la Brunyós 5 estrelles, està també escrita l'etiqueta en el sistema Braille, de les persones invidents, no? I, bueno, finalment ens hem obert molt, estem cada dia més exportant, i en temes de publicitat, pues anem a fer, en concret a Catalunya, l'any passat vam fer 150 degustacions per tota Catalunya, anem a repetir-ho, diguéssim, un poquit d'involucrar més a l'ama de casa, i anem a fer també pues, bueno, una campanya prou forta a nivell de ràdio i televisió. O sigui que, bueno, això són els projectes que més o menys tenim ara damunt, no?
Que no són pocs, eh? Que no són pocs.
Bueno, sí, correcte.
Que no són pocs, la veritat és que sí. Doncs aquí ho teniu, la qualitat indiscutible, la història que els empara i sobretot la bona feina. Aquestes bones pràctiques agrícoles donen com a resultat un meló que no us deixarà indiferents i que us farà quedar realment molt bé. Aquest meló Brunyó, 5 estrelles. Avui n'hem parlat amb el Josep Brunyó, el seu director comercial. Josep, gràcies, bona campanya, que ara teniu una bona feina, eh? Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, eh?
Gràcies des de Barcelona.
Gràcies.
Una abraçada, adéu, gràcies.
Trotamundos. Són les cales de
Menorca. Arriba al barri del Born la combinació perfecta entre tradició i innovació. Castell, la marca de barques menorquines que posa tota l'experiència de generacions de sabaters a la creació de dissenys nous del típic calçat menorquí. Disseny, comoditat, varietat de colors i innovació a Castell, al carrer Argenteria 63 de Barcelona, prop de Santa Maria del Mar. Descobreix el millor de la barca menorquina a www.abarcacastell.com. Pas a pas, vine al Born. Pas a pas, vine a Castell.
Clot dels Oms Blanc 2010. Medalla de plata, Xalens Internacional Duving 2011.
A Catalunya, una de cada 5 persones estem en risc de quedar fora de joc. El 27 de maig, Marató per la Pobresa. Que ningú es quedi fora de joc. El dia 27, truca.
Hemos puesto de moda la exclusividad. Hemos puesto de moda la pasión y el buen hacer de Argentina. Restaurante Nueve Reinas. Especialistas en carnes de todo el mundo. Especialistas en la buena cocina. Y sobre todo, especialistas en atenderte como te mereces. Restaurante Nueve Reinas. Un trocito de Argentina en Barcelona. Calle Valencia 267. Entre Paseo de Gracia y Pau Clarís. 93-272-47-66. Más información en nuevereinas.com. Nueve Reinas. El restaurante de moda.
Bueno, pues seguimos adelante. Todavía nos quedan diferentes protagonistas, aspectos gastronómicamente hablando importantes en la ciudad de Barcelona. Os lo decíamos en nuestro sumario. Hoy queríamos de nuevo sentarnos en las mesas de un restaurante que, desde luego, está de moda. Sara, que tú eres la reina de esta casa.
Hombre.
Es un restaurante Nueve Reinas.
Así es, yo soy una también. Se llama Nueve Reinas y es un restaurante argentino situado en el emblemático barrio de la Champla de Barcelona, especializado en carnes de todas las partes del mundo, aunque se pueden degustar todo tipo de platos. Entre los más destacados se encuentran, por ejemplo, las empanadas de carne, pollo o queso, también las milanesas, además de una elaborada selección de ensaladas, entrantes de todo tipo, pastas y hasta pescado. Esta amplia variedad, unida a la calidad de todos sus productos, a la delicada elaboración de sus platos y sobre todo al trato que ofrece a todos sus clientes, son las claves del éxito de este restaurante argentino conocido ya por todo el mundo y un punto de referencia de Barcelona.
Efectivamente, Adrián Gerardi, su responsable. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
Bienvenido. Bueno, decía que nosotros tenemos una reina. Vosotros nos ganáis, tenéis 9, ¿eh?
Bueno, estamos en ello, sí. La verdad es que es un bonito número.
La verdad es que sí. Bueno, un restaurante joven, un restaurante que, desde luego, ha hecho muy buena labor en el poco periodo que lleváis en la ciudad de Barcelona. Realmente habla mucho y muy bien la gente de vosotros.
Bueno, intentamos mantener nuestras dos premisas, que es cuidar a la gente lo mejor que podemos y mantener la calidad de nuestros productos, Miguel.
Uh-huh. Bueno, un restaurante básicamente de cocina argentina, eso es muy amplio. Hay muchos restaurantes argentinos, no nos engañemos, que han, podríamos decir, desvirtuado la cocina argentina, ¿no? Yo creo que les han hecho más daño que otra cosa. Vosotros, uno de los parámetros que fijasteis en vuestro proyecto es trasladar, efectivamente, como un pequeño de trocito de Argentina en Barcelona, ¿no?
Correcto, sí. Queríamos que nuestros comensales se sintiesen de una manera indirecta, más subliminal, como es, por ejemplo, a través del nombre en Argentina, y trasladar esa pequeña parte de allá, como sería la parte de la gastronomía. Centrándonos sobre todo en un buen servicio y carne, Miguel. Nuestro secreto está en la carne. Uh-huh.
Efectivamente, os definís como algo más que un restaurante. Realmente se respira ambiente argentino. Y ese parámetro es elemento fundamental del que hemos hablado, ¿no? La carne en Argentina. No hace mucho hemos hablado en esta antena de la carne argentina a nivel general. ¿Por qué tiene la calidad que tiene? Y te traslado la pregunta, Adrián.
Bueno, teóricamente es por el tema de cómo están geográficamente dispuestas allá las montañas. Allá todo es meseta y prado, y al ser plano y al estar las vacas desde antaño en libertad y poder comer y no tener, digamos, los altiplanos que tenemos en diferentes zonas de otros países, hace que la vaca esté muy relajada y por eso la carne sale siempre tan tierna.
¿Y cómo la preparáis, Adrián?
Depende del corte, depende del punto. Lo más importante es el punto del cliente. Como siempre, es una empresa de servicios y experiencias del cliente. Lo más importante es tener carne muy fresca. Nosotros compramos diariamente, hacemos los pedidos diarios de carne para tener carne fresca. No se congela absolutamente nada. Y es hacer el corte exacto y dejarle el tiempo exacto en parrilla.
Sí, que eso es muy importante también, ¿eh? El arte del parrillero.
Correcto, correcto. Yo siempre digo que hacer una carne puede parecer sencillo, y cuando tienes 88 personas, cada una con sus carnes en el punto que tienen que salir, ahí es cuando realmente requieres de una persona que tenga manos, digamos, manos, sí, sí, y experiencia. Sí, sí. Es complicado.
Hombre, evidentemente en el punto, la que lo quiera en el punto, porque hay otras personas que lo quieren más crudo, otras que lo quieren más hecho, en fin, es un poco
correcto.
un mundo de sensaciones ese de la carne.
Claro. Porque te puede ir una mesa, una persona, un solomillo de 500 gramos muy hecho y otro, un entrecot de 200 muy poco hecho. Y el tema es que tienen que salir a la vez los dos platos. Uh-huh. Entonces tienes que mirar exactamente cuándo jugar, cuándo ponerlos en parrilla. La verdad que la logística es entretenida y ha costado mucho tener el jefe de parrilla que tenemos, que se encarga exclusivamente de las carnes, y estamos muy muy orgullosos de él. Uh-huh.
Restaurante Nueve Reinas, amigos, una referencia en Barcelona realmente que merece la pena visitar, en la calle Valencia 267 de Barcelona. El teléfono 93272-4766, la página web nuevereinas.com, 9 escrito, nuevereinas.com. Aquí encontraréis información referente a este restaurante. Hombre, que no solo tiene carne, ni muchísimo menos, porque también ofrecéis un amplio abanico de otros platos típicos, tradicionales de Argentina. ¿Cómo cuáles, Adrián?
Bueno, más que nada tenemos sobre todo las entradas típicas argentinas. Hicimos un proceso de selección de las típicas mollejas argentinas, la empanada, la verdad que la empanada de carne cortada a cuchillo con carne de entrecoto, cuadril, causa furor, es uno de los platos más solicitados. Y luego pues tener las mollejas o ensaladas típicas de allá, pero también hay que adaptarse al consumidor de aquí, que realmente el que viene y está en el restaurante. Con lo cual también tenemos muchos platos típicos de esta zona, de la zona geográfica, digamos, de Cataluña. Uh-huh.
Vinos argentinos también, ¿no?
Tenemos una amplia selección. Tenemos unos 45 vinos argentinos, unos 100 vinos en carta. También tenemos Ribera del Duero, Riojas, de muchas denominaciones de origen. Pero sí que tenemos muchos vinos argentinos porque es un... es un vino que causa también, no, independientemente si se, no tiene la evolución de los vinos españoles, ni mucho menos, pero sí que marían muy bien con las carnes. Están muy bien diseñados para trabajarse con las carnes, los Malbec sobre todo.
Sí.
Intentamos tener una amplia selección desde bajos precios hasta grandes bodegas como Rutini en Argentina.
Uh-huh. Estamos hablando de ese restaurante Nueve Reinas. Decíamos que es un restaurante de moda en Barcelona. Lo querían hacer y lo han logrado. Es un proyecto joven, gente con ilusión que lo está haciendo muy bien. Prueba de ello es que en sus mesas se sienta gente, en fin, muy popular. Hay que decir que para Adrián Gerardi, en consecuencia para su equipo, tan importante es una persona popular como una persona absolutamente anónima. Solo faltaría, ¿no? Pero sí que es cierto que la popularidad de alguno de vuestros comensales os han dado más nombre, digamos, ¿no, Adrián?
Sí, el hecho de que vengan jugadores de fútbol o cantantes o gente de la televisión, pues siempre causa un poquito de expectación. Uh-huh. La verdad estamos muy orgullosos de ello, pero yo te digo, a mí lo que me gusta, por ejemplo, es comentarios en internet de una persona que comenta que estuvo comiendo al lado de un jugador del Barça muy conocido y dice, lo que más me gustó es que me trataron exactamente igual de bien a mí que a él. Eso sí, es sí. Lo que a mí me enorgullece del equipo, ¿no?
Exacto.
Es decir, son gente que sí que causa expectación, pero realmente el 90% de la gente que nos da de comer, digamos, al revés a nosotros, es todo el público de Barcelona, toda la gente de Barcelona.
En una ocasión me dijo un, en fin, popular, famoso jugador de fútbol que estaba cansado de ir a restaurantes y que le hicieran tremendamente la pelota. Dice, se hace realmente pesado a veces, ¿no? Ojalá me trataran como una persona normal y corriente, ¿no? Que es un poco a veces lo que quieren, ¿no?
Correcto, estar en medio del salón, estar tranquilos. Obviamente tienes que vigilar el tema de, a veces se levanta mucha gente a hacerse fotografías, pero el trato que ellos buscan es, a veces es como una, es como, bueno, como tú o como yo, cuando vamos a comer a un sitio, que le traten bien, uh-huh, normal, y comer y pagar. Odian completamente que les, la situación de que les quieras invitar o que les quieras agasajar demasiado.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues amigos, aquí tenéis la profesionalidad y sobre todo la ilusión de un equipo de gente, capitaneado por Adrián Gerardi, que lo está haciendo muy bien en ese restaurante Nueve Reinas de Barcelona. Si queréis saborear la verdadera cocina argentina, aquí lo tenéis, en la calle Valencia 267, en Barcelona. Repetimos ese teléfono, creo que es importante anotar ese teléfono de reservas, 93-272-4766, 93-272-4766, la página web nuevereinas.com. Adrián, como siempre ha sido un placer, te quiero ver por aquí por los estudios en una próxima ocasión,
Iré, ahí estaré, Miguel, no lo dudes.
El trabajo a veces no te lo permite. En cualquier caso, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, Adrián.
Un fuerte abrazo.
Gracias, cuídate mucho. Adrián Gerardi, un protagonista más en esta antena de Radio Estel Cataluña. Os invitamos, hacemos una pequeña pausa, os invitamos a hacer una excursión ahora mismo por Vic y elemento gastronómico absolutamente de importancia de Vic. Hoy, el fuet de Vic. Hablamos de ello en unos instantes.
Hemos puesto de moda la exclusividad. Hemos puesto de moda la pasión y el buen hacer de Argentina. Restaurante Nueve Reinas. Especialistas en carnes de todo el mundo. Especialistas en la buena cocina. Y sobre todo, especialistas en atenderte como te mereces. Restaurante Nueve Reinas. Un trocito de Argentina en Barcelona. Calle Valencia 267. Entre Paseo de Gracia y Pau Clarís. 93-272-4766. Más información en nuevereinas.com. Nueve Reinas. El restaurante de moda. Si este es el año de tu boda, tenemos algo que te irá como anillo al dedo.
Tábola Decoración. Somos especialistas en decoración floral. Haremos que el día de tu boda sea único e inolvidable. Decoramos espacios, creamos ambientes. Tábola Decoración. Haremos realidad tu sueño. Más información al 673-75-22-35. 673-75-22-35. www.tabola.es.
Ah, y si contratas nuestros servicios, Tábola te regala el ramo de novia.
Tábola Decoración. Especialistas en crear ilusiones.
Tábola Decoración. Sí quiero.
Coneix Catalunya. Coneix la nostra terra.
Recta final d'aquesta edició de Trotamundos. Avui us ho dèiem en el nostre sumari. També visitem aquesta ciutat de Vic per la tradició, per les rutes, per culturalment parlant també. Hi ha molts segments molt interessants en aquesta ciutat, repetim, de Vic. I evidentment també aquesta connotació gastronòmica té la seva importància. Avui la particularitzarem amb un producte, com sabeu, absolutament típic, com és el fuet de Vic. Però abans la Sara ens en fa una passejada per Vic.
Doncs sí, Miquel, a mig camí entre el mar i els Pirineus i només a 70 quilòmetres de Barcelona s'hi troba la ciutat de Vic. La seva llarga història, present als carrers i també a les places del centre històric, conviu en harmonia amb el nou creixement urbanístic que mostra el dinamisme d'una ciutat cosmopolita. Cal dir que l'estructura econòmica de Vic es basa en el sector comercial, industrial i també en el de serveis. En aquesta ciutat hi ha 4 hotels, un hostal i 5 cases de turisme rural. I cal dir que el valor de la gastronomia de Vic es mesura sobretot per la producció d'embotit selecte amb el fuet com a protagonista, també per la riquesa dels productes de la terra, la importància dels mercats i l'existència de restaurants de primera categoria.
Mm-hmm. Efectivament, el fuet de Vic, la llonganissa de Vic, qui no l'ha menjat en alguna ocasió? Doncs avui això ho volem particularitzar amb una empresa, precisament, doncs, que també ha tret novetats a la darrera edició d'Alimentària. De seguida en parlarem d'aquestes novetats. Avui parlem de Can Duran.
Doncs és una empresa especialitzada en l'elaboració d'embotits d'alta qualitat que va néixer l'any 46, precisament, a Vic. Tot va començar quan el Josep Duran i la seva dona, la Montserrat Pinyana, van obrir una cansaladeria que va anar evolucionant fins al dia d'avui. Per tant, Can Duran ha passat de ser un petit negoci de poble a una fàbrica de referència a nivell nacional. Més de 60 anys d'experiència, doncs, avalen aquesta empresa que, tot i haver-se anat adaptant a les noves tecnologies, conserva encara l'herència artesana de les primeres generacions per crear embotits de primeríssima qualitat. Cal dir que bona prova de la seva qualitat és que des de fa més de 8 anys és present al mercat europeu.
Efectivament, avui en rep el seu gerent, David García Gasull. Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Gràcies per atendre'ns. Deia la Sara i fèiem una mica un històric de la vostra empresa, tot i que crec que va ser en el 2010, David, quan la vostra família es fa amb aquesta empresa, Can Duran, no?
Efectivament, el març del 2010, sí. La meva esposa Anna i jo vam comprar la companyia.
Uh-huh. I tal i com dèiem, doncs amb un producte, tot i que feu i elaboreu altres productes, segments d'embotits, home, sempre és un plaer, un privilegi, i alhora també em fa l'efecte una responsabilitat produir aquest fuet de Vic, no?
Sí, de fet, nosaltres som bàsicament productors de tant de fuet com de llangonissa, no?
Sí.
I, efectivament, és una responsabilitat el fer un producte que intentes que tingui la màxima qualitat i que sigui, que respongui a les pretensions dels consumidors, no?
Uh-huh. Un producte, doncs, que ha estat, doncs, tradicional, històric, en aquesta ciutat de Vic. I em fa l'efecte que això passa una mica com Menorca, no? Que realment molta gent va a Menorca i porta quan ve sobrassades, de Menorca. Doncs a Vic passa el mateix amb el fuet o la llonganissa, no?
Efectivament. De fet, a les cases de pagès encara segueixen fent algunes matances, i veus com alguns veïns encara, doncs, s'elaboren ells particularment les seves llangonisses, les seves somalles, que seria al final una derivada de lo que és el fuet. I efectivament, aquí molta gent, quan ve a la comarca, no només a la plana, a Vic, a ciutat, sinó també a tota la plana, doncs acostumen a anar als diferents pobles i comprar, doncs, un record, no?, alimentari, en aquest cas.
Sí, un producte que ha estat, en fi, avalat també, i està avalat per un consell regulador que darrere, doncs, avala, assegura, doncs, aquesta qualitat del producte.
Sí, efectivament, aquí tenim un consell regulador de la llangonissa de Vic, IGP, en el que hi estem formant part 8 companyies i en el que podem amb orgull dir que cada dia, doncs, amb un creixement any rere any amb el nivell de ventes que estem tenint amb aquests productes, no?
Sí. David, dèiem, doncs, que vau participar en aquesta darrera edició de la Fira Alimentària amb la presentació del fuet Extra Reserva i la llonganissa Extra Reserva de la vostra família, no?, de Can Duran,
sí.
No? Exentis. Explica'ns una mica, doncs, quins són els paràmetres d'aquests productes.
Accentis neix, de fet, pocs dies després de que nosaltres compréssim la companyia. Can Duran sempre s'ha caracteritzat per ser una empresa capdavantera a l'hora d'eliminar segons quins ingredients que s'adicionaven amb els productes. De fet, vam ser els primers a Espanya i encara a dia d'avui dels pocs que podem aconseguir que les nostres llangonistes, les nostres somalles, estiguin exentes dels sulfits. Aleshores, una de les primeres, com deia, inquietuds que vam tindre quan vam comprar la companyia era intentar fer un producte cada vegada més natural, no? El qual, doncs, complica moltíssim el procés de fabricació, no? I el nom neix doncs intentant transmetre, no, aquest fet de que està exempt, uh-huh, d'ingredients que puguin causar al·lèrgies alimentàries a les persones que tinguin especial sensibilitat amb aquest producte.
Sí, sí, sí.
Ha sigut un tema molt complicat, hem estat ben bé 2 anys fent proves i llançant un gènere que no complia les especificacions i, bueno, doncs des de l'estiu vam començar a canviar la mecànica de treball i just unes setmanes abans de l'alimentària vam poder doncs donar per conclogut el projecte de fer aquest fuet, no?
I, per tant, presentar-lo a l'alimentària, amb molt bona acceptació, crec.
Sí, la fet va ser una de les novetats més comentades a l'alimentària i que, de fet, doncs ens va permetre doncs presentar-lo a tothom i que tingués una acceptació molt satisfactòria i bé, en uns moments molt complicats, com els som actualment amb aquesta situació de crisi, però bueno, està fent el seu recorregut i el seu camí de creixement de ventes.
Sens dubte. Amics, estem parlant de Vic, estem parlant en definitiva d'embotits de Vic, Can Duran. Avui és l'empresa que ens acompanya en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, Ràdio Principat d'Andorra, coneixent doncs aquestes novetats que han presentat Alimentària, la tradició, la traçabilitat del producte, la història i, en conseqüència, la qualitat final. David, què s'ha de tenir, quin és el producte que s'ha de tenir o com s'ha de manipular per fer un fuet com el que feu vosaltres de primera qualitat?
Bé, nosaltres, bàsicament, el que fem, utilitzem una tecnologia basada en el fred. Al final, els aliments, per intentar que mantinguin al màxim tot l'aroma que ens aporta els ingredients que li posem amb el producte per a l'hora de fer l'amaniment. Nosaltres treballem molt la tecnologia en el concepte de treballar amb el fred, no? De que el producte avanci en el seu procés de curació d'una forma molt lenta, i de fet, per exemple, el nostre fuet té un procés de curació que arriba a ser quasi el 50% més llarg que si utilitzéssim un procés de fabricació basat en la tecnologia del fred, no?
Això es fa amb raïls aeris, no?
Sí, de fet, nosaltres tenim unes instal·lacions inaugurades fa 5 anys, on està doncs, pràcticament totes les instal·lacions molt automatitzades, amb robots de càrrega i de descàrrega, amb sistemes de penjar i despenjar automàtics, i tot el producte viatja a través d'uns sistemes de raïls aeris penjats del sostre, de forma que ens permet dues grans coses, no? Ens permet moure grans quantitats de volum de producte, ens permet, òbviament, anar a grans alçades, estem treballant a 6 metres d'alçada, i alhora, a més, ens permet doncs, que els treballadors no toquin en cap moment el producte des del moment en què està embotit fins a l'hora de ser expedit i encaixat. Uh-huh. Això ens dona unes certes avantatges. També és cert que és molt més complicat elaborar el producte amb una regularitat més elevada, però bueno, fruit d'anar treballant i estar-hi constantment a sobre ens està permetent doncs, que tinguem un producte molt regular en el dia a dia.
Qui vulgui producte de qualitat, que es quedi amb aquest nom, Exentis de Can Duran, aquestes llonganisses de Vic, aquests fuets de Vic, que, per cert, David, també voldríem saber quin és una mica el canal de distribució que tenim, perquè crec que teniu presència d'una certa importància arreu de Catalunya.
Sí, de fet, tenim tant distribuïdors que van als canals tradicionals, a les botigues tradicionals de carrer,
sí,
com tenim una presència molt, molt forta també amb el que és la distribució moderna, no? Les cadenes de supermercats, hipermercats, etc. No? Per tant, sí que és veritat que estem presents amb un ventall molt ampli, no?
Fa 2 anys es van fer amb aquesta empresa, la família García Gasull, i 2 anys després ja presenten doncs, aquesta novetat que ha donat tant a parlar. Això va per llarg, no? Perquè si amb aquesta inquietud arribeu, en 4 dies doncs, ja munteu, l'heu muntat, hem d'esperar coses bones, no?, per part de la vostra feina?
Bé, la veritat és que no ens podem pas queixar. Estem sortejant la crisi amb certa tranquil·litat. amb molt d'esforç, amb molts projectes sobre la taula, estem constantment amb projectes d'innovació i de millora, estem reduint totes les càrregues d'ingredients que puguin causar problemes per al·lèrgies als consumidors i, de fet, estem desenvolupant i a punt de llançar noves novetats que van en aquest sentit, no? Uh-huh. I, per tant, bueno, sí que és veritat que va, probablement forma part de l'esperit, no?, de que estem impregnant aquesta companyia, no?, la innovació permanent i de, bueno, que d'aquesta ens en sortirem tots treballant, no?
I tant que sí. Si no, treballem malament, eh?
Efectivament.
La inquietud, la voluntat i, sobretot, la il·lusió de la feina ben feta del dia a dia, de no baixar la guàrdia, doncs crec que aquesta ha estat la prova de Can Duran. Avui els hem fet protagonistes parlant d'aquest producte tan i tan tradicional d'aquesta ciutat de Vic, ja que parlàvem de Vic, doncs volíem també que tingués presència el fuet de Vic, la llonganissa de Vic. David García Gasull, ha estat un plaer, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres i que us vagi molt bé, eh?
Igualment, molt bon dia.
Adéu-siau.
Trotamundos.
El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione, la tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant. Per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione, un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione, la qualitat per damunt de tot. Clot dels Homes Rosat 2010. Medalla d'or al 16è concurs Girubí 2011.
Res més, amics. Posem el punt i final en aquesta edició de Trotamundos. Us esperem la propera setmana. Serà a partir de les 10 en punt del matí, amb més històries i més protagonistes. Sara, gràcies. Bon cap de setmana.
Igualment, Miquel.
Res més per la nostra part. Us ha parlat Miquel Mercadal. Que tingueu un bon cap de setmana.